Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb el director de La Vanguardia, Jordi Juan, l'editor Ernest Folk i els periodistes Glòria Serra, Jordi Bosch i Pere Mas.
Hola, Ernest Folk, què tal? Bon dia.
Bon dia, Jordi.
Què tal? Hola, Pere Mas.
Bon dia, amb alegria.
Bon dia, Pere Maria.
Pere Maria... No en la funció del llepoll,
no,
eh?
No, vull fer de tertulià.
Sí. No, l'hem ascendit de
perquè,
categoria.
Sí, perquè amb el merder que hi ha, doncs, escolta, m'està bé que... Hola, Glòria Serra.
Bon dia i bona hora a tots. Jo estic contenta. L'Ernest ha posat algun pro, eh?
Sí.
Bueno, perquè és un ascens.
És un classista.
Faré de raca,
L'Ernest
però...
és un classista.
Sí.
Sí. Ha posat algun
Hola, Jordi Bosch, bon dia.
Bonjour, què tal? Bonjour. Com anem?
Mira, aquí estem.
Bueno, molt bé.
I, escolta'm, avui saludem...
Aquí estem.
...la il·lustre rival, director de La Vanguardia, Jordi Juan, bon dia.
Hola, hola, bon dia.
Avui serà molt important escoltar l'opinió del director de La Vanguardia, tot i que la podeu llegir cada dia a la pàgina del diari, però... Però, esclar, avui tenint en compte aquesta caiera, avui serà molt interessant. Però abans, hola, Ramon Bertolí, bon dia.
Hola, bon dia.
Vols que repetim la frase que... No.
No, 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 ja sé per on vas.
Va.
La cara de perill que t'arriba a Montserrat. No, no. Què tal, com estem?
No? Ha passat a les 6, això?
A veure, un moment.
Jo us estava escoltant a les
Per favor, que la meva família m'està escoltant i la secta de les 6 és la secta de les 6 i ja està.
Jo no recordo.
I tenim el director de La Vanguardia. És a dir, que no és adient repartir...
Està curat d'espans, el director de La Vanguardia.
Sí, ja ho sé. Sí,
a les 6 t'asseguro.
Aquí està, sí, això dels 30, el dels 30 anys. És el dels 30 anys? Sí. Ah, ja me'n recordo.
De veritat que...
Això et passa, de veritat, tio.
Sóc el Toy Boy d'aquesta... Sí? D'aquesta... D'aquest... Bueno, del programa.
Toy Boy. Toy Boy.
Ja t'agradaria. Falten un parell de talles de tors, per ser un Toy Boy, amb tot l'amor,
Sí, també
és
una sèrie sobre nois que es despullaven.
Bueno,
amb talles amples de tors.
Alguna cosa més.
Bueno, no anava per aquí.
Jo sé, té hagut caducada.
Però ja vas parar al gimnàs per fer Toy Boy, Boy? Que ens sona el fax, Toy Boy?
Se li ha quedat la cara gelada.
Sisplau, ja. Bertolí,
per favor.
Que ens estem perdent.
No fa poc cafè, tan Bertolí.
Sí. Anem a votar el millor dialing de la setmana i del mes de setembre. Si voleu participar, enviar un correu electrònic a dialing@recuponet amb la paraula clau a l'assumpte. Així de senzill. Els regals d'avui, un xec regal de 100 euros per comprar qualsevol Condis, un altaveu intel·ligent Echo Show 8 amb pantalla tàctil d'alta definició, càmera de 13 megapíxels i assistent de veu Alexa i el videojoc FIFA 23 per la plataforma Curroti. Els finalistes de la setmana. El primer.
Els problemes de càlcul mental per resoldre l'enigma Arbós al versió RAC1.
Hem de resoldre el que seria l'enigma Arbós.
L'audiència està molt dividida, Tenim la meitat que l'encerta, l'altra meitat que no, i hi ha una tercera part que no ho té massa clar,
Disculpa, ho pots repetir?
La meitat que l'encerta, l'altra meitat que no, i hi ha una tercera part que no ho té massa clar,
Les mates no se me dan muy bien.
Correu a dialing@recu.net amb l'assumpte enigma, el segon.
L'oient espès que parla amb Justo Molinero, Radio Teletaxi.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, bien. ¿Y tú? ¿Quién eres?
Soy Joaquín de Mayuso.
Muy bien.
Estoy escuchando en la radio y eso, por la manera que eso hace que terminó. Sobre de panadilla, los cantantes de superlujo.
¿Pero qué dices?
¿Y cuál es el motivo de tu llamada hoy?
Nada, pues, el último disco de ellos.
A usted no lo entiendo.
Sí, però què diu?
Lo millor és el Justo, que segueix endavant.
Sí, sí, ell va entendre el registre.
Assumpte Justo, el tercer.
Un exorcisme en ple directe protagonitzat per l'Albert Pedrol al món a RAC1.
Nils Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Ja està.
Estava en l'exorcista. Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Jo t'expulso! Assumpte, Pedrol, el quart.
Juanma Castaño, la COPE i la seva aposta pel resultat del Portugal a Espanya.
¡Vamos, mira, hombre!
Tu te puedes
Juanma
ir a casa.
Juanma Castaño va a ganar España?
No, porque creo que no va a ganar.
¡Carvajal, como me gusta! ¡Remata, Nico! ¡Gol, gol, gol!
¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos!
¡Gol, gol, gol!
¡Ahí estamos!
¡De Álvaro Morata!
Muy bien, muy bien. Este hombre merece un
Assumpte
premio.
Assumpte COPE, l'últim.
Tornem al versió amb una trucada molt oportuna del Marc Bala, el Chiringuito Manolo.
Chiringuito Manolo, buenos días.
Buen día, mal Manolo.
No está Manolo.
Ah, pero que no es Chiringuito Manolo.
Sí, pero no, aquí no hay ningún Manolo. Manolo murió.
Ostras.
Hace 3 años.
Me sabe mal.
Assumpte Manolo.
En
joc el xec regal de 100 euros per comprar qualsevol condis de Catalunya, l'altaveu intel·ligent Echo Show 8 i el videojoc FIFA 2023 per la plataforma que vulgueu.
El per què de tot plegat.
9 i 28 minuts. Bé, anem al tema que és el merder de l'independentisme polític i, evidentment, que això de retruc afecta el govern de la Generalitat de Catalunya. Demano al Jordi Juan que comenci la tertúlia, el director de la Vanguardia, que expliqui quin creus que és la situació, què opines de la situació actual després de la reunió d'ahir de l'executiva de Junts per Catalunya i la decisió de fer una mica una pilotada endavant. Jo pensava que seria més llarga la pilotada, jo pensava que la pilotada duraria un mes, una setmana, amb la consulta a la militància i, sobretot, també amb aquestes propostes que en les pròximes hores, de fet, aquesta nit ja hem parlat Jordi Turull amb el president aragonès sobre aquest plec de condicions que posa sobre la taula Junts per Catalunya. Què et sembla, Jordi?
Jo ho veig molt irreconduïble tot, no? Perquè per part d'Esquerra Republicana jo crec que ells tenen ganes de que Junts faci el pas. Estem, diguem, esperant que Junts prengui la decisió d'un tema que va obrir justament Junts, no? De forma legítima, no? Perquè van aixecar el dit i van dir, escolta, l'acord de govern no s'incompleix, que tenen raó, perquè l'acord que havien arribat no s'estava complint, i llavors dic, escolta, ells obren el meló dient, escolta, no té sentit continuar el govern, i fem llançant aquesta espècie d'ultimàtum, encara que el Jordi Turull no era de parlar d'ultimàtum. I són ells que obren el meló. I s'han trobat en les circumstàncies que al final doncs la cosa ha anat cap aquí. Esquerra ha jugat bé les seves cartes, ha destituït el vicepresident Puigneró, que segurament era de les persones que estaven més a favor de seguir dintre del govern, i ha alimentat els sectors de Junts que volen trencar. I en aquests moments el tema està en que qui pren la decisió. Junts no vol prendre la decisió de marxar, bueno, un sector de Junts, i Esquerra no vol prendre la decisió davant de l'opinió pública de que es fa fora. Llavors seguim amb aquest espectacle continu, aquesta agonia d'estar pendent de qui fa el pas, i per tant a curt plaç veurem la proposta que Jordi Turull dona al president aragonès. És possible que aquesta proposta no sigui de la grat del president aragonès. Tornarem a tenir uns dies d'impàs. No hi haurà vicepresident, com tampoc hi ha president del Parlament en aquestes circumstàncies tan estranyes que vivim a la política catalana, i en els propers dies el següent pas serà anem cap a la consulta, i estarem aquí en aquest impàs preocupats perquè cada dia parlen un, parlen altre i perdent el temps i no abordant els temes que realment preocupen. Jo ho veig molt, molt difícil, molt impossible. És la pregunta que ens hem de fer tots, és anem a pensar que es fa la consulta, que el sector que vol seguir el govern convenç a les bases, que tot el sector, els alcaldes que tenen ganes de seguir el govern, la gent que està en el govern que vol continuar, s'imposen al president Puigdemont, que el president Puigdemont claríssimament vol que ja no volia que es fes el govern i ara no vol que continuï el govern. De totes maneres, tampoc surt públicament a dir-ho, eh? Està en un segon pla, però està apretant en aquesta direcció. Anem a suposar que guanyen la consulta, anem a suposar que s'arriba un acord, anem a suposar que Esquerra no té la força suficient per dir-se als de Junts, escolta, marxeu, doncs vinga, va, us tinc que acceptar. Que es menja el gripau Junts per Catalunya de seguir el govern sense que cap de les seves propostes que hagin fet, Esquerra les hagi acceptat, però continua el govern. Algú pensa que d'aquí un mes, 2 mesos, no tornarem a tenir un altre incident, un altre problema, un altre liu, que tornarem a estar igual? Algú s'ho creu? Algú pensa que es pot començar a fer una relació de zero? Per tant, jo crec que això acabarà. I l'únic que hem d'esperar és que l'agonia no s'allargui més el temps. Després, l'altre tema. Esquerra està en condicions de governar en solitari? Es creuen que sí. Però governar amb els diputats que tenen serà molt difícil i molt complicat. Ells estan disposats a fer-ho i estan disposats a tirar endavant. Això també serà un, un final de legislatura fins a superar les eleccions d'una certa paràlisi i serà difícil que el país tiri endavant en aquestes circumstàncies. L'altra opció és buscar un acord amb socialistes en comuns. A 4 dies de les eleccions municipals, Esquerra Republicana pot sortir públicament recolzant-se amb els socialistes. Sembla difícil, no?, també. Per tant, tot plegat, tots els escenaris que podem trobar són escenaris molt difícils, molt complexos. Ja m'agradaria dir una altra cosa, eh? Ja m'agradaria sortir d'aquest impàs que portem tant temps, però la realitat és aquesta. Ara, per bé del país, escolta, que trenquin d'una vegada.
Glòria Serra.
Per no intentar no repetir-me, perquè coincideixo pràcticament al 100% amb el que ha dit en Jordi i Joan, aquest govern parteix un axioma que és fals, que és que Junts per Catalunya i Esquerra Republicana estaven cridats a governar perquè compartien bona part del seu programa de govern. I això no és veritat. No estaven condemnats, més bé estaven condemnats a no entendre's, perquè són competidors directes per l'espai electoral. I tot i que comparteixen l'objectiu per la independència, es queda només amb l'enunciat. No comparteixen ni l'estratègia ni la forma d'arribar-hi. Més enllà d'altres convulsions, com pot ser el propi aterratge de Junts per Catalunya en una realitat complexa, perquè té diverses ànimes al seu interior. Com que ja parteix un axioma fals, la legislatura ha respost a aquesta falsedat de fundació. És com un matrimoni de conveniència que dius, no, és que s'han de casar perquè les dues fortunes van bé, i resulta que són el de la Coca-Cola i la Pepsi. Doncs no, no van bé perquè competeixen els uns amb els altres i no s'entendran mai. Hi ha dos elements que a mi em semblen interessants per fer un marc més general i ampliar el que dèiem fa uns instants. Un dels problemes que ens trobem ara ve provocat per el desig de Junts per Catalunya de no consolidar el lideratge de Pere Aragonès. Hi ha hagut intents claríssims sempre per boicotejar que aquest lideratge, que seria un segon lideratge important a dintre d'Esquerra Republicana, no es consolidés. I de l'altra part, l'intent també manifest per moltes dades que ara seria llarg d'anunciar d'Esquerra Republicana d'acorralar Junts per Catalunya al unilateralisme, és a dir, tancar-li totes les portes perquè no puguin tenir aquest aterratge que jo crec que Turull està intentant des de fa temps, no? Un aterratge a la realitat més enllà d'aquesta part del partit, com pot ser representada per Quim Torra o per Laura Borràs, que va per unes altres vies. Aquest és el marc general, i llavors només fa que refermar, diguéssim, per el pecat original i per tot el que ha anat passant durant aquesta convulsa legislatura, les conclusions que arribaven fa uns instants. Què és el que passarà? Cap dels escenaris és bo. El problema és que l'escenari no és bo no pels partits i no per l'estabilitat del govern, és que no és bo pel país, perquè el país en aquests moments necessita una estabilitat més que mai, i sobretot necessita tenir una força immensa per negociar amb el govern de l'Estat, perquè ens hi juguem molt. Més enllà dels fons europeus, hi ha mil coses més que han de venir i que necessitem aquest interlocutor per tenir força per rebre i gestionar aquests ajuts que necessitem més que mai.
Deixeu dir una cosa, perquè clar, les informacions van passant, és a dir, aquí dic que hi ha dues ànimes a Junts per Catalunya, però segons m'expliquen també hi ha dues ànimes a Esquerra Republicana. O sigui, hi ha gent d'Esquerra Republicana que no vol trencar el govern. El que passa és que hi ha un sector molt potent, començant per Oriol Junqueras, que té la intenció de fer-ho o que voldria també fer-ho. I al sector Junqueras, per exemple, avui hi ha un article de Sergi Sol al periòdico que és duríssim, duríssim contra Jordi Puigneró, duríssim. Jo crec que fins i tot que diu moltes coses sense comentar-les. I el Sergi Sol és una de les persones més properes a Oriol Junqueras, el president d'Esquerra Republicana de Catalunya. Passarà que parla de Jordi Puigneró. Deixeu-m'ho dir. Dilluns que ve Jordi Puigneró trenca el silenci aquí al món a RAC1. Serà dilluns en aquest estudi. Crec que serà molt interessant escoltar el que pugui dir el que fins ara ha estat vicepresident del govern de la Generalitat i que fins ara té per callada la resposta i no ha dit res. I dilluns que ve serà aquí en aquest estudi al món a RAC1. Ernest.
A veure, per afegir coses que heu estat dient i enllaçant una mica amb això que deies ara, Jordi. A veure, jo crec que estem dient que és una crisi de govern a una cosa que en realitat és una crisi d'un partit, que és Junts per Catalunya. El que s'està decidint aquí, per mi, no és l'encaix d'Esquerra i Junts, sinó l'encaix d'un Junts i un altre Junts. I, de fet, el que fa Junts ahir, per mi, de manera hàbil, per respondre a la humiliació de la mesura del president Aragonès, és guanyar temps. Guanyar temps per intentar veure si aquesta discussió interna se li pot trobar algun element comú per poder trobar una solució, perquè en aquests moments no té res a veure els Junts de la confrontació, és a dir, els Junts de Laura Borràs o el president Puigdemont, amb els Junts del conseller Giró, que vol, a més, negociar els pressupostos i fer geometria variable. La geometria variable del conseller Giró està a les antípodes de la confrontació. Per tant, el que li passa a Junts per Catalunya és una cosa molt senzilla per mi, que és que està fent ara el procés que Esquerra ja fa molts anys que va fer. De dir què hem de fer amb el procés i si comencem a explicar la veritat. Perquè les diferències entre Esquerra i Junts tenen un punt de diferència absolut, que és que Esquerra, la seva estratègia ja ha estat validada en unes eleccions i ha guanyat en el bloc independentista, per molt poc, és veritat, però ha guanyat i ha estat validat a les urnes. Junts encara no s'atreveix a fer el pas perquè té una discussió interna que no està clar, no està gens clar si Junts és Giró o Borràs, si és Victòria Alsina o és Puigdemont, si és el pragmatisme o si és la ruptura, i com que això no està discutit, ahir què fa? Intentar guanyar uns dies més. El que passa que crec que inevitablement se'n van cap a la ruptura pel calendari, perquè el calendari és molt ràpid. Segona cosa, jo crec que aquí Aragonès ha estat hàbil. Aragonès, clarament, el que ha fet és provocar a Junts per Catalunya, o sigui, clarament, d'una forma indissimulada, es busca que Junts surti del govern, perquè ha arribat a la conclusió Esquerra, com deia el Jordi, que potser millor en solitari, ja arribats a aquest punt. I Junts què busca des del primer dia? Deslegitimar el president. O sigui, Junts no ha volgut ni ha pogut mai reconèixer el president a la seva... Per què? Perquè tenen un altre president i està a l'exili. Llavors, això entra en contradicció. I per últim, jo crec que aquí, com apuntaves bé, Glòria, aquí el pecat original és el de la formació d'aquest govern. Aquest govern es va formar quan totes dues formacions ja venien d'un govern anterior en què això havia fet no sé quantes crisis. I van formar aquest govern amb la idea del 52%, etc., i amb una idea absolutament vaga de fer una independència, però que tots dos la volen fer de maneres completament diferents. És més, Esquerra Republicana té assumit que falten molts anys per repetir res semblant a l'octubre, i en canvi Junts té pressa i Esquerra no té pressa, i això és el pecat original d'un govern que molts no vam entendre per què es va formar en dues formacions que en realitat volien coses completament diferents. I atenció, i es diu poc, però és que volen coses completament diferents amb l'aeroport, amb els Jocs Olímpics, amb qüestions socials, amb política internacional. I això el Jordi ho sap perfectament. La crisi que hi ha hagut a dins del govern de Catalunya amb el viatge de Victòria Alsina a Israel, uh-huh, ha estat molt bèstia i s'ha explicat poc. Ja, és molt...
Explica.
Home, doncs que hi ha indignació amb consellers d'Esquerra Republicana amb Victòria Alsina per anar a Israel a desautoritzar el Parlament de Catalunya. El Parlament de Catalunya va fer una moció molt dura, que podem discutir aquí o no, contra Israel. I
en un moment donat va voler donar planta cara dintre del govern i va prendre decisions, una d'elles era aquesta, l'altra era el tema de les ocupacions diverses, per plantar cara i dir, escolta, seguim el govern, però fem les polítiques que nosaltres creiem que hem de fer.
Sí, sí,
i aquesta, el Pere Aragonès no estava d'acord amb molt del plantejament que s'havia fet, però sí, no va quedar un altre.
No, i és un tema que ha sortit al Consell Executiu, perquè m'ho estaves preguntant, però acabo.
Gràcies.
Que diem molt que és desaviança sobre la independència, però en realitat és sobre una visió del món completament diferent.
Jordi Bosch.
Bé, jo estic d'acord amb moltes coses que s'han dit i en algunes no. I diré la principal, en la que no estic d'acord amb una mica el clima. No estic contestant res concret, perquè és molt interessant, teniu molta informació. Jo tot el mes de setembre he estat pràcticament fora de Catalunya, però ho he seguit, lògicament, i he parlat amb molta gent. I aquest clima de... que de tot això que està passant, no només del que ha passat l'última setmana, té més culpa Junts que Esquerra Republicana, no hi estic d'acord. I ho veig amb certa... intento fer certa distància, perquè, mira, avui mateix estic, a més, fora de l'Estat, i ahir al vespre, suposo que després tindrem ocasió de parlar-ne, vaig estar sopant amb un amic meu, un col·lega britànic, d'empresa, que em va trucar l'1 d'octubre a la nit. Però això ja en parlarem després, crec,
sí,
eh?
Sí.
I em va demanar, perquè... Bé, estiu ja, perquè a vegades em va demanar informació i vaig tenir que sintetitzar una mica. És a dir, aquí hi ha tres coses importants, que és que el govern ha fet una coalició perquè al marge de ser un país, un territori que vol independència, etc., doncs també escull un Parlament i ha de fer un govern i ha de governar, i si no hi ha una majoria clara han de fer una coalició. Per tant, aquests senyors són una coalició. I una coalició es pot trencar, pot fer, és a dir, no pot funcionar amb els criteris de mira el que està passant amb el govern d'Espanya i altres llocs en els quals hi ha unes coalicions que, òbviament, pues es fan per poder tenir una majoria, però cadascú casa seva, eh? I Déu en la de tots. Jo crec que el govern ha aconseguit donar una majoria, aquestes dues forces van aconseguir donar una majoria. El govern governa amb certa normalitat, és a dir, el que ha passat aquesta setmana no té res a veure amb la gestió, diríem, de les coses del país des del punt de vista de la seva administració. És cert que hi ha discrepàncies. Per exemple, l'aeroport, evidentment amb molts matisos, en els Jocs Olímpics no van haver-hi tantes discrepàncies. No hi ha grans problemes que portin a un trencament del govern en el dia a dia. I la gent funciona, siguin d'Esquerra, siguin de Junts, amb uns nivells d'eficiència bastant importants, jo crec. I d'altra banda, les peticions que fa Junts en aquests temes polítics, sobre la taula de diàleg, sobre la coordinació a Madrid, etc., en algunes coses té raó, en les altres no, però són modulables. I és normal que en parlin de tant en quant, perquè... El que sura de tot això, i per tant, diríem, per molta gent pot ser dolorós, gent que és independentista o que no és independentista però que és catalanista i que defensa pues, el referèndum o defensa, diríem, alguna operació que porti a que la gent s'expressi. El que sura és que aquí hi ha una batalla molt dura per l'hegemonia. Entre un partit que està ben organitzat, que és Esquerra Republicana, que té unes jerarquies, que té un funcionament, que ha aconseguit doncs, funcionar orgànicament sense crisis i sense merders, i un altre que s'està fent, en el qual hi han coincidit sectors diversos. I en aquests moments jo crec que... Junts no l'encerta perquè no és capaç d'imposar-se i s'ha d'organitzar i ha de dir què vol ser, però Esquerra Republicana jo crec que bueno, ha vist que té per primera vegada la seva història en què han coincidit aquests dos esprits en els últims 50 anys, en els últims 40 anys, aquests dos esprits de catalanisme política, té l'oportunitat de posar-hi el peu a sobre. Jo crec que això és el que està passant. Tot l'altre és virtual.
Espera. Bueno, és que aquí estem... Ben ganes de replicar, bueno, comentar diverses coses. El tema del pecat original, jo crec que és una conversa que potser no ens remet només a la formació d'aquest govern. Ens pot remetre a la formació del govern Torra, o ens pot remetre al 26 i 27 d'octubre, o ens pot remetre al 10 d'octubre, que va passar en aquell ple de la suspensió de la independència. Però abans m'agradaria parlar del moment actual, no? D'aquesta funció de teatre... en la que jo em pregunto, a veure, en 3 dies què es pot arreglar que no s'hagi arreglat en els últims 2, 3 o 4 o 5 anys? Jo quan ahir vaig sentir el Jordi Turull compareixer amb la presidenta Borràs, vaig pensar, però aviam, quina moto ens estan venent ara? O sigui, aquesta, tots estem d'acord que és una pilota endavant, no? Una pilota endavant, que és una mena de pilota fotent voltes en una habitació en plan bola loca, que no sabem què passarà la setmana que ve. Allò de les bases, quan han de votar les bases, ja veurem com se les indueix o no se les indueix a la votació, però que això està podrit és evident. Que en 3 dies... Tu deies que es parla de la restitució del conseller Puigneró. És que això no té... O sigui, el Pere Aragonès, si en poc temps, o per primera vegada en poc temps, fa un acte d'autoritat com és cessar un vicepresident, no s'enveïnarà en tot això ara. Aleshores, què és aquesta mena de funció? O preguntant-li, ahir li vam preguntar al Turull, vostès creuen que és un error haver parlat de la moció de confiança? Bueno, és que s'han fotut la sola colla. És que, o sigui, aquí s'ha generat un embolic que no sabem d'on ha sortit. O sigui, el dimarts a la tarda els diputats estaven fent un cafè al Parlament i de cop i volta a les 10 de la nit
es van fotre un embolic que ara ningú sap com sortir-ne. Per aquesta mena d'idea de 3 dies, sí, ens negociem, però no posem ultimàtums. Què vol dir que no posem ultimàtums? Només tens 3 dies per parlar amb el Pere Aragonès, que no sabem de què parlaran per resoldre això. Després formular la pregunta el dilluns, que no sé qui la formularà. I parlar-nos de que ahir les discussions van ser molt profitoses, quan, efectivament, Ernest, una de les trames que hi ha aquí és que Junts no sabem què és, però només en l'àmbit nacional, també en l'àmbit ideològic. Són liberals, són socialdemòcrates, perquè Junts és un artefacte polític de nova creació. El Trias va por ahí dient que vol que torni Convergència. Bueno, potser aquesta és la solució, no sé. Però en tot cas, què s'ha de solucionar en aquests 3 dies que no s'hi ha pogut solucionar? És allò dels enamorats. Penja tu, no penja tu, no penja tu, no penja tu. Ningú s'atreveix a penjar el telèfon. I tots saben que això està acabat. Però en aquest cas és diferent, perquè els enamorats, quan diuen penja tu, s'estimen molt. Però aquí ningú s'atreveix, però no ara, sinó fa 2 anys. I, o sigui, quan es constitueix aquest govern del 52, és perquè ningú s'atreveix a dir: tenim la majoria en diputats, els independentistes, però no en tenim ni idea d'on anar.
Hi ha un element molt important amb això que dius, que és que, ho deia el Jordi Juan fa uns instants, evidentment Junts per Catalunya té tot el dret del món de dir, escolti, vostès no han complert l'acord de govern. Però la forma, i aquí torno al tema de l'exhibicionisme, el Twitter, els gestos, els moments, potser no és anar al Parlament a presentar, a proposar una moció de confiança contra el teu president.
El dia que el president està presentant dues coses.
Exacte, llavors,
una bateria de mesures socials, algunes importants.
Acabo amb aquesta idea. Tota aquesta gestualització que és normalment de cara a la galeria tuitera i de cara a contentar els teus i de cara a afiançar la teva posició dintre del teu propi espai, també té un altre horitzó que no hem posat sobre la taula. Anem amb molt pocs mesos a eleccions municipals. La importància d'estar al govern de la Generalitat en unes eleccions municipals o no ser-hi és vital. Per la qual cosa, aquesta gestualitat jo entenc que encara s'accelerarà més. Perdona, Jordi Juan,
que d'aquí uns moments reprendrà la paraula, però abans d'això m'ha dit que avui aquest matí Oriol Junqueras ha estat a Catalunya Ràdio i assegura que Junts per Catalunya ha estat deslleial amb el president Aragonès.
Tant de bo volien continuar el govern amb una actitud de lleialtat cap al president de Catalunya.
Han estat deslleials?
Home, jo em sembla que és evident que en alguns casos sí, no?
En quin cas?
Per exemple, el fet de demanar o sol·licitar o exigir que el president es sotmeti a una qüestió de confiança per part d'un partit que forma part d'una coalició de govern que jo sàpiga no té cap antecedent en lloc d'Europa.
La paraula deslleialtat es pot utilitzar de moltes maneres i de fet des de Junts per Catalunya la deslleialtat també cap a Junqueras també existeix, entre altres coses perquè va haver-hi un famós dia on Oriol Junqueras va anar a veure el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez. I al tornar, el president Puigdemont li va preguntar a Oriol Junqueras si era veritat que havia estat veient a Pedro Sánchez a la Moncloa, i la resposta d'Oriol Junqueras va ser que no, quan després es va demostrar que sí. I Oriol Junqueras va continuar com a vicepresident del govern de Catalunya. I això, Junts per Catalunya, ho diu, i és evident.
El perquè de tot plegat.
3 minuts i les 10 en punt del matí, Jordi Juan amb el director de La Vanguardia, amb Ernest Folch, amb Jordi Bosch, amb Glòria Serra i amb Pere Mas, avui a la tertúlia del món a RAC1, sobre aquesta crisi política dels dos partits que governen Catalunya. El Jordi Juan té la paraula. Jordi, endavant.
No, una cosa que ha comentat el Jordi Bosch, que volia discrepar una mica. Carai. Ja és difícil discrepar del Jordi Bosch.
Sí, això és maco.
Amb el meu estimo. Però sí que volia crear un concepte. Sobre el tema aquest de la culpa o no culpa, evidentment la culpa és dels dos. El que passa és que el que obre el meló, el que parla de sortir del govern, és Junts per Catalunya. En cap moment Esquerra, en un moment donat, planteja que hi marxin. I, escolta, a Madrid també hi ha molts problemes entre el PSOE i Podemos, però algú se'n recorda alguna declaració d'algun dirigent de Podemos amenaçant una sortida del govern? I se'ls passa pel cap a Podemos plantejar sortida del govern. I jo crec que aquí, quan tu fas una jugada d'aquestes, has de saber les conseqüències que pot tenir. I la discrepància amb el Jordi...
Sí, però jo no em referia a l'episodi, Jordi, perdona.
Perdona, diu que ell no referia a l'episodi, diu el Jordi.
No, que jo no em referia a l'episodi concret, em referia a la jugada global d'aquest tema. Sobre això hi ha molta ironia, perquè el primer que va anunciar una qüestió de confiança fa 2 anys va ser el president de la Generalitat.
Sí,
però
sí.
Vaja, és una altra història.
No, però i què podem...
Estic d'acord, però vull que entenguis que jo no ho deia per l'episodi concret,
I que s'han buscat les pessigolles el primer moment, Esquerra Republicana, amb el primer partit que arriba a un acord de govern quan arriba a la presidència, és amb la CUP, quan el més normal és que hagués anat a buscar a Junts i no a la CUP, no? Vull dir que aquí podem trobar moltes parts de la culpa. Però sobre la gestió del govern, sí que volia afegir que jo no tinc aquesta visió tan positiva. Jo crec que hi ha alguns consellers que estan fent una molt bona tasca i que destaquen, no? I podria posar el nom del conseller Giró, podria posar el nom de la consellera Alsina, però en general, escolta, ja no ho dic jo, ho diuen les enquestes. Tots els sondejos que es fan, i les pròpies enquestes de la Generalitat, la gestió del govern no és molt positiva. Jo conec molts projectes que estan en un calaix per falta d'acord entre els dos partits. Tinc la sensació de que hi ha una certa paràlisi. I perdoneu, perquè sempre acabem parlant de la resta. Jo veig que a la Comunitat Valenciana, a Andalusia, hi ha una sèrie de governs que van com una moto. I jo no veig el meu govern de Catalunya en aquest sentit que vagi en aquesta direcció. Al contrari, hi ha una paràlisi. Després parlarem sobre aquests 5 anys i tot el que ha passat. Però no puc passar per alt dient que el govern va bé. No és veritat. No va bé. Què passarà amb un govern solitari d'Esquerra? Anirà millor? No ho sé. Igual encara és pitjor. Però en tot cas, tindrà una línia que ara no té, perquè en aquests moments moltes decisions no es posen endavant perquè no es posen d'acord, i davant del desacord doncs es paralitzen o fins i tot van a la contra. En tema de Rodalies, per exemple, van a la contra. Hi ha diversos departaments que van a la contra, i en altres. Des de la meva posició ho veig contínuament en molts polítics i molts casos. Per tant, en aquest tema sí que m'agradaria puntualitzar això.
Sí, no, jo volia allargar una mica això i després obrir una nova via amb un tema interessant. Sobre la qüestió de la culpa, també per matisar el que ha dit el Jordi sobre aquesta paraula, perquè és una paraula molt forta. Sí, jo quan he analitzat el que estava passant, jo em referia a intentar entendre el per què passa això, però no era una culpabilització. Jo crec que bona part del que passa perquè un dels dos partits no ha resolt internament la seva posició. Però això no és culpa, perquè estic d'acord amb el Jordi Juan que la culpa és absolutament compartida. De fet, la gran pregunta Esquerra Republicana i el president Aragonès és: però llavors per què veu formar govern amb Junts? És a dir, però què heu fet, senyor Junqueras, que ara feia aquestes declaracions? Però llavors per què veu formar govern amb Junts? Perquè ja veníeu d'una crisi de l'anterior legislatura? És a dir, la gent d'Esquerra Republicana té aquesta mala pregunta que no veig com responen. Llavors, per què veu formar govern amb Junts? I, per tant, jo crec que la crítica ha de ser per tots dos. Per cert, sobre les mesures del president Aragonès, jo, perdoneu, hi ha una que crec que va ser un cop d'autoritat, que crec que el que ha fet bàsicament és intentar agafar una mica més de poder, però hi ha una cosa que jo no entenc, perdoneu. Si per qüestions de lleialtat cesses a un conseller i als altres consellers han fet pinya amb la posició d'aquest vicepresident, per què no cesses a tots els consellers per la mateixa regla de 3? Si un dius que t'ha traït, els altres també t'han traït. És a dir, el problema de confiança en Puigneró val exactament el mateix pels altres consellers, que tampoc el van informar el president, i han estat monolítics en aquest punt.
No ho sabien, aquests.
En aquest punt, després, ells van fer aquell comunicat de forma monolítica. Per tant, aplicant la regla, haurien hagut de ser cessats en aquell mateix moment pel president aplicant la regla. Per tant, per mi aquí hi ha una feblesa argumental. I l'altra cosa que volia dir és, per explicar una part d'aquesta dilatació de Junts i el que està passant, per mi hi ha un factor també important, que és l'1 d'octubre, que és demà. És a dir, per Junts és molt diferent transitar demà, en el dia de demà, en una situació de més o menys entre dues aigües i provisional, que en una posició clara, on pot prendre molt de mal. On pot prendre molt de mal. Per tant, jo crec que per entendre també el que està passant és, Junts ha de creuar el riu de l'1 d'octubre. I a partir de l'1 d'octubre, arribar a la resolució final, però era molt incòmode per Junts, i més quan demà hi ha una manifestació alentada pel president Puigdemont de claríssima confrontació. És una manifestació de nostàlgia, però és una manifestació amb un contingut polític de confrontació. I, per tant, que clarament dona contingut la manifestació de demà als rupturistes de Junts. No oblidem això. A veure com influeix la manifestació de demà a dins de Junts. Volia apuntar això perquè crec que també és un dels molts factors que estan sobre la taula.
Hi ha un altre element important que l'apuntava també el Jordi Juan, que és el context.
aquestes, perdó, avui el conjunt d'Espanya es parla de com el govern espanyol ha girat tota la qüestió de l'IRPF i tota la qüestió dels impostos, sobretot arran del cop de puny que va donar Ximo Puig al president valencià sobre la taula, que va ser el que ha obligat finalment el govern espanyol a deixar de considerar la qüestió dels impostos en un moment de crisi econòmica com una guerra amb el PP, acorralant-lo vostès són els partits dels rics, i a dir no, aquí ens hi hem de posar seriosament. Que ho han fet donant cops i sense una política concreta, això està claríssim. Però aquest és el tema de discussió i de debat. Doncs bé, avui, en comptes d'estar discutint si el govern de Catalunya es posiciona amb Ximo Puig, amb el govern espanyol, fa la seva pròpia proposta, perquè també és veritat que la composició socioeconòmica de Catalunya és ben diferent de la de València o la del conjunt de l'Estat, estem mireu no en el que estem parlant.
En aquest tema no hi som.
Mirem, no hi som. O sigui, per allà fora s'està discutint un tema importantíssim, no només pel dia a dia dels ciutadans, no només pel dia a dia de les classes mitjanes, sinó fins i tot també pel dia a dia de les empreses, i recordem que Catalunya té una potència i una cosa a dir en aquest apartat, i nosaltres aquí estem parlant del sexe dels àngels. I dic el sexe dels àngels, i no ho dic sarcàsticament, ho dic amb pena, perquè possiblement, a més, aquesta sigui la penúltima vegada que en parlem, o l'avantpenúltima vegada que en parlem d'aquesta qüestió. I mentrestant, els debats importants i de fons es van succeint i no hi som. No hi som. Oh, és que això és autonomisme. Oh, vindri, és que és el que tenim ara mateix. És a dir, els impostos ja m'agradaria pagar-los en un altre lloc, possiblement. Però de moment els pago a la hisenda espanyola. I mentre els pagui a la hisenda espanyola, m'agradaria que algú defensés doncs, una mica el meu tema amb això. I mentrestant no l'estem discutint. Estem parlant de que si hi ha una moció i un vicepresident i no sé què passa. Llavors, estem absents dels debats importants i el que no hi és, li fan el discurs. El que no hi és per parlar, algú altre parla per ell i li fa el discurs.
Pere Mas. Perdó, Jordi Juan i Pere Mas.
La portada d'abans d'ahir, crec que era, del debat de política general, el diari va valorar molt més important el debat del Ximo Puig que obria a València que la proposta de Pere Aragonès que va llançar el debat de política general. Vull dir, amb això...
Bueno, és que... Dius que estem absents dels debats. Teòricament, aquesta tardor havia de ser una tardor que no s'havia de parlar de política i, bueno, quan dic de política, del procés, i que el procés ja estava mort, i no sé com ens vam trobar vigílies de la manifestació de l'11 de setembre, que de cop i volta tothom estava, perdó per l'expressió, enxufat amb el tema, val? Sigui per l'absència del president Aragonès, perquè també, és que, o sigui, recordis tot el debat fa dues o tres setmanes, era si Esquerra s'havia equivocat plantejant un repte a l'ANC, que sí, al carrer i tot això, i ara estem discutint aquesta mena de crisi estranya de govern. Bueno, és que hi ha una ferida que no està resolta. Hi ha una mesa de diàleg, teòricament, era la sortida institucional del govern de Catalunya amb la malfiança dels de Junts, òbviament, amb aquesta qüestió que no avança.
Cert, també.
O sigui, podem dir que la mesa de diàleg és una estafa o no podem dir això?
Cert.
Els que estem a fora del diàleg, això ho hem discutit aquí. Aquest i jo, l'Ernest i jo, ens hem discutit molt per aquest tema. Que algun dia em va dir, tu no estàs fora del diàleg. No, jo estic molt a fora del diàleg. Però això és una presa de pèl.
Jo diria que de moment va en la direcció que tu dius, però no podem ja tancar dient que és una estafa. Esperem a veure com evoluciona.
Però en la direcció de ser una presa de pèl, i a més, amb l'horitzó electoral, un dia no és un all i l'altre dia és per una ceba.
Que el govern central s'assegui en una taula negociada de tu a tu amb el govern de la Generalitat per parlar de l'encaix de Catalunya dintre d'Espanya, escolta, el 1 d'octubre, en part, va ser per l'actitud de Mariano Rajoy. És evident que no va a la velocitat que segurament ens agradaria a molts. És evident que Pedro Sánchez és clau també de les eleccions que venen per davant i que no pot fer determinades conclusions. Però de moment està sentat en una taula a parlar.
No, i que Pedro Sánchez ha fet una cosa molt important, també perquè l'afavoria, que és desinflamar amb el tema dels indults, que li ha tingut un cost pràcticament zero. Jo me'n recordo alguns tertulians de l'òrbita socialista que estaven, perdrem totes les eleccions a partir d'ara. No, sí, el PSOE perd les eleccions no serà pels indults, serà per una altra colla d'inoperàncies en d'altres àmbits. Van ser molt hàbils, per cert, ja que estem reboinant el tema dels indults, perquè, per una part, per la banda dels recursos europeus, el nostre la gent a la presó van congelar una mica la velocitat d'aquests recursos, que acabaran sent una clatellada judicial contra Espanya, i, d'altra banda, perquè era... A part que era de justícia, indultar a tots els presos, ha desinflamat tota la possible, com ho diria jo, la capacitat reactiva o la mobilització reactiva pel fet de tenir, en aquest sentit, Iceta, si va estar al darrere d'això, va ser molt hàbil. Però, perdó, tornant al que estem dient d'estar absents als debats, hi ha hagut debats d'aquests. Jo crec que, o sigui, les mesures, insisteixo, el president de la Generalitat va intentar implantar unes mesures. Bueno, va intentar, no, s'han suggerit unes mesures d'àmbit social, de batallar contra la inflació, dels 100 euros per fill, totes aquestes... Aquestes mesures hi són, però han quedat col·lapsades per tota aquesta... com es diu això? Per tota aquesta batalla política de curta volada. Però jo no,
no dic que no tinguin idees. I dic que ara mateix estem entretinguts fent una altra cosa.
I la idea de que els grans debats de l'aeroport, Junts va per una banda i Esquerra per l'altra, dins Esquerra també hi ha hagut posicions oscil·lants, amb això, amb els Jocs Olímpics, dins Esquerra, el cas dels Jocs Olímpics, i el anar variant, i ara cap aquí, i ara cap allà, i ara més enllà, i ara el territori, al final, per quatre senyors... Perdó, disculpin que això anava a ser despectiu, però per alguna part del territori, que tampoc agrada aquesta expressió, que es rebota, o quatre tuitaires, o quatre llances, no podem tenir el bord de dir, escolti'm, jo crec que pel país això és bo. No ho dic jo, ho dic el senyor dirigent. Igual que en el seu moment algun alcalde de Barcelona es va escudar en un referèndum per si havia de fer el tramvia a la Diagonal. No, escolti'm, jo crec que s'ha de fer el tramvia. Doncs faig el tramvia i em menjo el marrón de la impopularitat de fer el tramvia. Sí, crec que haig de fer el tramvia, perquè si no, no fotrem ni carreteres, ni eixos transversals, ni abocadors, ni autopistes, ni fotrem res. Llavors, en el cas aquest, tampoc era tan evident que dins d'Esquerra hi hagués una posició unànime.
Jordi Bosch.
No, jo el que havia de dir, bàsicament, no ho tinc dit. El que passa... No, sí, home, però, a veure, jo... No. És a dir, a veure, jo... ara el Parlament ha de donar una majoria, és a dir, que també ens hem d'intentar pensar que les coses no tenen per què ser irreversibles, que tot té matisos. Els governs de coalició m'he fet concert com va acabar el tripartit, allà van funcionar d'una altra manera, i és que de fet hi havia tres governs, saps? Bé, jo crec que aquesta és una situació molt complexa i el dubte és com abordar-la. Jo, el tema de les culpes, etc., pues, evidentment tothom té culpes de les coses. Jo crec que evidentment va haver-hi un punt de pas en fals amb el tema de la qüestió de confiança, perquè probablement es podia haver expressat fins i tot des de la ironia, i d'una altra manera, i amb més ambigüitat. Tampoc em va agradar això de tu ho saps, aquesta consulta individual als consellers com si fos una mica al col·legi, tampoc m'agrada. És a dir, al final poden haver-hi divergències. Jo segueixo pensant el que he dit. És a dir, aquí hi ha un tema de fons que és una lluita per l'hegemonia dins del catalanisme polític durant els propers anys. I Junts té una situació molt complexa perquè és una organització que s'està fent i l'altra ja està feta. I, per tant, té menys problemes de discrepàncies internes o els resolen més eficàcia. I per mi aquest és el tema. Tot l'altre forma part d'un guió que cada 15 dies, com heu apuntat molt bé ara, canvia. Fa 15 dies estàvem parlant que si l'ANC provocat innecessàriament o necessàriament el president de la Generalitat, que si anava, que si no anava, que si anava l'11 de setembre. És a dir, aquí això és com una sèrie d'aquestes que duren 20 anys, i que han d'anar canviant perquè has de donar contingut diferent. Per tant, jo segueixo pensant en el mateix. És una lluita per l'hegemonia del catalanisme polític que ara s'evidencia d'aquesta manera, d'aquí 15 dies serà una altra història.
Per cert, un insist que fa...
Que posa en risc, i que posa en risc la salut del catalanisme polític, evidentment.
En diu...
posa en risc. Veurem si hi ha eleccions. Què passa?
Ara per la companya Blancacía m'envia un missatge fent un incís, espera, que diu que el referèndum del tramvia va ser forçat per Esquerra per donar suport als pressupostos de Jordi Hereu. Jordi Juan.
En la línia que deia el Pere ara, sí, jo diria que el govern de Catalunya governés, que es dediqués per la gestió, que no fes fugides endavant. En el tema de l'aeroport, a mi m'agradaria que busquin una fórmula per ampliar l'aeroport, mantenint tot el tema climàtic i tot el tema que afecta la situació, però que la resposta no sigui, no, volem la gestió de l'aeroport i parlem de tot. I quan tinguem la gestió de l'aeroport, llavors parlem de l'ampliació de l'aeroport. Del tema dels impostos, que és un tema cabdal, que és un tema fonamental, vull que prenguin alguna decisió. I no em diguin, no, és que hi ha un espoli fiscal. Catalunya necessita tenir més diners. D'acord, segur que la distribució del sistema de finançament no és just. Però no m'esperin a arreglar això. Amb les polítiques actuals actuïn. I és el que tu deies, Glòria. És aquesta idea de que hem de superar l'autonomisme, hem d'anar cap a la independència, però, bueno, de moment tenim el que tenim. I el que hem de fer és administrar. I el que jo em queixo és que moltes vegades fem fugides endavant i no, que no abordem els problemes que tenen que abordar. I altres comunitats a l'estat espanyol que tenen menys competències i tenen més diners saben aprofitar millor les seves eines que tenen a la seva disposició.
10 i 13 minuts.
Jo volia fer un petit subratllat.
Digues, espera.
Però és una mica estrany.
Sobre això estic d'acord totalment.
Val, molt perfecte. Bé. Jo volia fer un subratllat una cosa que ha dit el Bosch, que m'hi ha fet pensar abans. Que el dimarts, el Batet tampoc va dir-lo de la moció de confiança tan clarament com es va entendre.
No, ho va dir el torn de rèplica. No ho va dir.
No, però vull dir que, va dir, bueno,
no ho va dir en el seu discurs primer.
Però no va dir, la farem. Va dir-ho amb un cert condicional.
Perquè sabia la que venia.
Bueno, sabia la que venia, però als altres li va faltar temps per dir oi, que has amenaçat això? Doncs ara veuràs. Vull dir que
clar.
Sí que s'han fotut amb un embolic i en un carreró sense sortida, potser amb el tema...
I potser perquè els altres buscaven una finestra, també, per tirar-los al treball.
Si féssim entrar en lingüista i poséssim el tall de veu, del moment que ho diu el Batet, tampoc ho diu que serà així.
No. Ens plantegem segons com... Sí, perquè fa condicionals i fa futurs.
Clar, efectivament. Sí. Però, diguéssim, del condicional al futur van passar el rebot del president i a l'expulsió del govern en poques hores.
De gestualitats, i vaig dir...
A teatre, teatre del malo.
Les monedes de plata...
Teatro del malo. I teatro del malo.
No podem estar pendents d'aquestes coses perquè a mi recorden els debats que es produeixen a l'escola, diguéssim, de pupitre a pupitre. D'ella em va mirar malament i em va enviar un paperet que deia no sé què, però no ho deia. No, home, no, siguem una mica més seriosos. Potser sí que ho va fer així, perquè efectivament sabia el que podria passar. I potser també els altres estaven esperant que li obrissin mitja porta. Exacte. Per donar patada i acabar-la d'obrir. Però, llavors, quin tipus de debat estem tenint? Això és un debat polític seriós?
No.
Ja.
Escolta'm, això és un debat que ja t'ho dic, això els instituts, de pupitre a pupitre, amb un paperet escrit...
Què són aquests punts? Ja els ha rebut el president Aragonès? Ja estan reunits?
No, fem un ultimàtum i una setmana, perquè d'aquí tres dies... Escolti'm, no, això és una mica més seriós.
És un quart d'onze. Anem a l'1 d'octubre.
Hombre.
Vinga.
Val, del 2017, Del 2017.
Perquè el de demà...
Mira, hi ha una cosa que les coses a vegades s'han de recordar, i s'han de recordar bé, és dir, què va passar aquell dia, què va passar ja no políticament els dies abans, sinó des d'un punt de vista social, de la gent, què va passar les nits abans, com les urnes i tot plegat. Jo crec que hi ha un canvi de rumb el dia diumenge 1 d'octubre del 2017, quan al matí la gent va votar, la gent que va votar ja es troba... amb allò que ens vam quedar parats aquí a la tertúlia que estàvem fent aquí al Monarracú aquell diumenge, 1 d'octubre, quan començàvem a veure les càrregues de la policia. I clar, i vam recordar del programa especial que vam fer a la tarda, quan, recordo que, i avui ho posava molts apunts, i no sé si aquí era, que era el Pere Mas, que em deia ara el micròfon tancat, i dic, és que hem recordat d'allò. Perquè, esclar, és que va ser molt bèstia.
Gaia.
Tan bèstia va ser que no ens en recordem que Pep Guardiola va parlar amb el programa especial que va fer RAC1, i deia això.
Com has fet?
Bueno, com tots, m'imagino, no? Però tristos, emprenyats, què sé jo. És a dir, tot argument se'n va a no res quan utilitzes la força. No Espanya, al tanto, no Espanya. L'estat espanyol, que mateix ara un govern que ens dona lliçons cada dia de com hem de fer i de com hem de viure, ha atacat a la gent que anava a votar. És a dir, han atacat a 700 persones i moltes més altres per anar a votar. És a dir, fins on hem arribat? És a dir, és que no anaven a atracar un banc. Se'ls hi va l'argument. És a dir, parlen de convivència.
Això deia Pep Guardiola en aquell programa especial de RAC1, però és que era un... en aquell partit d'infaust, recorda, el Camp Nou entre el Barça i el Les Palmes, en acabar el partit, davant de tota la premsa, Gerard Piqué plorava.
Soy y me siento catalán, y esto es algo que hoy más que nunca me siento orgulloso de la gente de Cataluña, porque creo que se ha comportado maravillosamente como estos últimos 7 años en los cuales no ha habido ningún acto de agresión y han tenido que venir la Policía Nacional y la Guardia Civil para actuar de la forma que han actuado, ¿no?
Però és que a més el programa, recordo que va trucar el director general adjunt del Comitè Olímpic Internacional des de Lausana, el Pere Miró, que estava veient les imatges per televisió, la mà dreta del president del Comitè Olímpic Internacional, Thomas Bach, i va dir això.
Jo el que ha passat avui ho vist amb absoluta estupefacció. És absolutament increïble que en el món d'avui passi el que està passant a Catalunya. Aquesta repressió des d'un punt de vista absolutament irracional, jo crec que ningú al món la pot acceptar. I penso que l'estat espanyol hauria de fer un acte de consciència de les barbaritats que estan cometent des de ja fa diverses setmanes quan estan prenent decisions que són absolutament inacceptables des d'un punt de vista democràtic.
Això passava l'1 d'octubre del 2020. És a dir, estem parlant d'una persona Guardiola, d'acord, Gerard Piqué i una altra persona com una propera al Comitè Olímpic Internacional. Però és que ens hem recordat del que va passar amb Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet, que si alguna cosa no és, és independentista. Encara ens amb la policia. O tuits de Jaume Collboni, dient, però què és això que estic veient? Doncs això avui el que hem fet és... Perquè, clar, una cosa és aquest merder polític que hem viscut aquests últims anys. Però una altra cosa és el que va passar l'1 d'octubre. Jo només vull saber sí o no, i després ho desenvoluparem. Ernest Folch, vas anar a votar l'1 d'octubre, el 2017?
I tant, sí.
Sí. Pere Mas?
I vaig anar a protegir una escola, també. Sí. Perdó, al pavelló de Matadepera.
Vale. Jordi Bosch, vas anar a votar?
No vaig poder votar. Vaig anar a diversos llocs de votacions, però la meva urna me sembla que va desaparèix de les que van agafar. Bueno, si vaig, diríem que no, meu vot no ha existit.
Val, no ha existit. Però, Glòria Serra?
Sí.
Sí. Jordi Juan?
Sí, sí.
Sí. Val, doncs ara ho comentem de seguida, però abans, hem escoltat, hem rebut moltíssims missatges, però molts, pel WhatsApp, perquè aquell dia és una altra història. És això que escoltem de Guardiola, de Piqué, de Pere Miró, de Núria Marín, és tanta gent que van a votar que sí, i altra gent que van a votar que no. Perquè, però, poca broma, va haver-hi més de 100.000 persones que van votar que no, 77.000, però després va haver-hi gent que va votar en blanc, vots nuls, etc. Hem rebut moltíssims, no els podem escudar tots, per posar tots per raons òbvies d'horari, però hem fet selecció. Comencem per la Vicenta, que van a votar a l'Escola Industrial de Sabadell i que encara avui, 5 anys després, s'emociona. Escolteu.
Estàvem esperant, estaven començant a passar els vídeos de lo que passava a la nostra llar. Allà se sentien uns crits enormes a través del vídeo, una cosa espantosa. La gent es va començar, esclar, es va començar a posar impacient perquè la por de que la nostra llar és molt a prop de l'Escola Industrial. I un senyor, que suposo que devia ser el president de MES, el que fos, va pujar a dalt d'una tarima i va dir... Entenguem que tingueu por. Si vosaltres, qui vulgui marxar, que marxi. Tothom és lliure de fer el que vulgueu perquè això pinta molt malament. En aquell moment, i encara ara m'emociono al dir-ho, en aquell moment tothom que era allà va fer un pas endavant, volent dir que si han de venir ens han d'escalfar, que ens escalfin, perquè aquí no es mou ningú. Va quedar l'Escola Industrial i tota la plaça plena de gent.
La Cristina li va demanar a son pare, ja gran, que no hi anés perquè hi havia molta tensió i li feia por, però ell li va deixar clar que votaria tant sí com no.
Després de veure horroritzat el que estava passant per televisió, vaig trucar al meu pare, que tenia 87 anys, i li vaig dir que millor que no anés perquè hi havia pals. Em va dir que nanai de la Xina, que ell havia viscut de tot i que ell volia anar a votar per una Catalunya independent. Anava en cadira de rodes, vam agafar la cadira, vam anar a votar al CAP, perquè el col·legi electoral estava tancat. Li van fer el passadís, el van aplaudir, va votar, va ser l'home més feliç del món i al cap de 22 dies va morir. Me n'alegro que s'evités tot el que els altres hem patit, però aquell dia, dintre de tot l'horror, ell va ser feliç. Gràcies.
Un altre oient ens explica que no anava a votar, però que va canviar d'opinió quan va veure les càrregues de la policia per televisió.
Jo no pensava anar a votar ni fer res, perquè soc valenciana, però estic vivint en Barcelona. Però vaig veure quan pegaven la Guàrdia Civil a la gent i li vaig dir a la meva parella, me'n vaig a votar, això no n'hi ha dret el que estan fent. Me va entrar una impotència bestial. I per això me'n vaig anar a votar. El que vaig votar va ser que no, perquè jo no vull que se separe Catalunya d'Espanya. Però me va parecer indignant.
El mateix cas, idèntic que el Carlos.
Jo, el dia 1 d'octubre, en principi no quería votar. Lo que pasa es que la brutalidad policial y eso me animó a votar porque lo que no puede ser es que por votar zurren a la gente. En un estado democrático eso no puede ser.
En Lizar va fer el mateix, això que anava sondat.
Jo qüestionava la legalitat de les votacions de l'1 d'octubre. M'havien operat feia un mes i mig d'un càncer de pròstata i portava una sonda. Però quan vaig veure les hòsties que fotien la policia i la Guàrdia Civil, vaig tenir claríssim i vaig anar a votar.
Hem rebut moltíssimes notes com aquestes que ara estàvem escoltant de persones que no tenien pensat anar a votar però van canviar de parer quan van veure les càrregues policials, com el cas de la Glòria Serra, no, Glòria?
Sí, jo vaig votar el primer referèndum perquè entenia que s'havia de fer un cop de puny de dir, escolta'm, prou, feu-nos cas, perquè no ens feu cas. El segon no, perquè em va semblar que em prenien el pèl, no em vaig sentir apel·lada, em vaig pensar, m'estan tornant a repetir una estratègia que no combrego. Però quan vaig començar a veure les primeres bufetades vaig tenir clar, doncs, que el meu lloc havia d'estar allà, amb la gent que estava rebent bufetades.
Mm. El Pere Albert, que recorda aquell dia amb orgull, però també amb molta tristesa.
I soc de Sant Cebrià de Vallalta. Recordo aquell 1 d'octubre on la Guàrdia Civil va venir en 60 cotxes a Sant Cebrià i a l'Anna de l'Ajuntament li van trencar el dit, el Joan el van empènyer, el van tirar a terra. Una vergonya per part de l'exèrcit espanyol, des de l'exèrcit, a por ellos. I recordo aquest dia amb molta tristor, però amb molta alegria, perquè al final vam poder votar. Això és un orgull que sempre portaré al meu cor. Gràcies.
La Rosa no pot evitar commoure's.
Jo aquell dia no vaig poder votar fins a les 5 de la tarda i en un altre poble que no era el meu. No podia, pels problemes que hi havia, pels ordinadors, els sistemes que es perdien, anava d'un lloc a un altre. I després, amb ajuda d'una amiga d'un altre poble al costat del meu, vaig poder fer cua i just una miqueta abans de que es plegar vaig poder votar. Ja està. Bon dia. Per nosaltres, a part de tot, és un dia de celebració.
La Teresa també recorda que aquell dia a casa estàvem passant un mal tràngol.
Jo l'1 d'octubre vaig votar i vaig votar que sí. Va ser un dia molt important i per tots els de casa, perquè aquella nit la mare es debatia entre la vida i la mort i a les 6 del matí vaig decidir anar a fer la meva feina, que era el que em havia compromès a anar a portar una urna a una escola. Ho vaig fer pel que tocava, perquè volíem un país lliure, però sobretot per ella i pel que van patir ella, el meu pare i els seus pares en tot el procés de guerra i postguerra. I després vaig anar a poder veure la mare, que per sort va poder despertar-se d'aquella operació inesperada.
Parlant, el record del referèndum va canviar veient el judici del procés.
El meu record de l'1 d'octubre ve començar de matinada, els nens ja van dormir amb els avis la nit abans, sobre les 4 havíem quedat amb algun veí de la finca per anar cap a l'escola Provençals del carrer Perú, de Poblenou. Va continuar el dia normal, vam poder votar a la 1 del migdia, però el record canvia, i aquesta és la curiositat del meu cas. El record canvia quan, escoltant molt de temps després declaracions d'un policia nacional durant el judici, va declarar que ell estava en una furgoneta, estava preparat amb un escamot per entrar a l'escola Provençals. I van rebre l'ordre d'aturar-ho en aquell moment. Per tant, el record de l'1 d'octubre no és el que va ser, sinó per nosaltres és el que podria haver estat.
La Mònica, que va anar a votar embarassada de 9 mesos.
Per mi va ser molt especial perquè, bueno, el meu fill farà 5 anys, el 19 d'octubre, i jo recordo exactament tot el que vaig fer durant tots aquests dies. A l'1 d'octubre vaig anar a votar, plovent, jo estava embarassada, i bé, el que recordo molt és que quan em vaig aixecar a les 9 del matí vam posar la tele, amb molta il·lusió, i vaig començar a plorar totes les imatges que estava veient. Per mi aquells dies van ser molt frenètics, el 3 d'octubre, amb el resultat que el meu fill va néixer abans de temps.
I la Núria va posposar el seu viatge de noces per poder anar a votar.
Doncs avui fa 5 anys m'estava casant. De fet, vam atreçar un dia el viatge de noces, havíem de marxar el dia 1 i vam marxar el dia 2 perquè així vam poder, perquè volíem anar a votar.
I la Malú va participar en l'organització del referèndum, però finalment no va poder votar.
No vaig votar perquè jo sóc immigrant i els immigrants no votem, malgrat que siguem catalans, de tot cor.
El Gabriel, de l'Uruguai, fa 20 anys que viu al Palau Solità i Plegamans, aquell dia va tenir una llarga conversa amb un veí que estava en contra del referèndum.
Un vecino se acercó y me preguntó qué hacía yo ahí. Extranjero, no hablo catalán, y participando en lo que él consideraba algo que era ilegal. Y en el correr de la mañana, luego de charlar durante un buen rato con él y explicarle de que yo no estaba obligado a estar ahí, de que no había nada mejor que el derecho a poder decidir nuestro futuro y que en todo caso teníamos la opción de votar que no, y la gran sorpresa fue que logré convencerlo y logré que él votara. Para mí ese día fue genial.
A l'Òscar, la Guàrdia Civil el va colpejar al Carràs.
Quan va arribar la Guàrdia Civil em vaig trobar a primera fila. Al meu cantó hi havia una noia, no tenia més de 20 anys, i el Guàrdia Civil que tenia al davant amb una cara de gos rabiós, perquè no se li pot dir d'altra manera, va començar a pegar la noia, i llavors jo li vaig cridar, así, así, pega una niña, que tu família estarà orgullosa, a por ellos. Llavors, amb aquest senyor se n'hi va anar l'olla totalment, me va començar a pegar cops de ginoll, me va agafar el cap, me va pegar una ginollada a la cara, vaig caure a terra i me n'anava pegant patades amb el tacó de la bota.
I el Joan es va trobar amb les càrregues de Girona.
Ens van rodejar pels dos costats del carrer Joan Maragall i Juli Garreta, i a mi això em va espantar moltíssim, ho he d'admetre, i quan vam començar amb les càrregues i apretar, em van acabar pegant, i a mi em va trasbalsar d'una manera que quan vaig arribar a casa vaig tenir un atac de migranya, que sóc migranyós des de fa molts anys, vaig acabar vomitant, no podia quasi venir a aguantar-me, vaig votar, que tinc la cara i la foto, i me'n sento molt orgullós.
I la Gràcia recorda la reacció de son fill quan va veure les càrregues.
Quan vam arribar a casa i el meu fill va posar la tele i vam veure les imatges de les brutalitats. I recordo el meu fill com plorava desconsoladament preguntant-me per què va descobrir que els hereus del franquisme són aquí amb nosaltres.
Un altre oient recorda com li van facilitar les coses per votar tot i anar en cadira de rodes.
Em van fer un passadís, em van deixar passar per davant de tota aquella gent i vaig poder votar. Ho sento, és que m'emociono.
I la Maria Rosa va anar a votar amb el seu marit de 87 anys, però evidentment ara està molt decebuda.
A la nit d'avui i a demà 1 d'octubre, tant el meu marit com jo, el meu marit ja amb 87 anys, il·lusionats, defensàvem l'Institut de Sant Feliu de Llobregat. Cap a la matinada vam agafar fred i vam tornar cap a casa, però de seguida vam tornar cap allà per poder votar. La il·lusió era infinita i després que te n'adones que t'han enganyat i el comportament que està tenint el govern és tan decebedor, fa molt de mal.
I la Sandra també està dolguda i no pensa, diu, votar mai més.
Explicaré als meus nets que va ser una farsa, perquè després de rebre cops i violència per part de la policia, jo i la meva mare, que tenia 70 anys, la decepció que ens van provocar els polítics és la més gran, i des de llavors ja vaig decidir no tornar a votar mai més.
I en Lluís també se sent enganyat.
El que explicaré als meus nets va ser que ens van enganyar i va ser un engany total dels nostres polítics. I vaig votar, eh? I vaig votar.
Doncs això, en tenim més, eh? En tenim més. Aviam, Jordi Juan, dius que també la Glòria Serra ha dit que va anar a votar quan va veure les imatges al matí. El Jordi Juan també.
Sí, jo vaig anar a l'Ateneu de Sant Feliu, al sentit d'aquesta persona que parlava de... del meu poble, de Sant Feliu.
De Llobregat, és
clar. De Llobregat, sí, l'únic.
Sant Feliu. Ui, Jordi Bosch.
No
obrim
aquest
meló,
per favor.
No, res, escolta, jo tenia molt clar, hagués anat a votar igualment encara que no hi hagués hagut càrregues de la policia. S'ha de veure el context. Jo sempre ho he dit, sent director de la Vanguardia, no sent director de la Vanguardia, a tots els llocs on he pogut, ho he explicat, ho he escrit. Catalunya i té un problema d'encaix en Espanya, que dura molt de temps. Tots els problemes que estem parlant aquí ve d'això. Fa molt de temps que això dura, i jo entenia que, igual que vaig anar a votar el 9 de novembre, en aquell moment s'havia de fer davant la paràlisi del govern d'Espanya. Ara abans parlava fa un moment el Pere Mas, i amb l'entrada de diàleg, veurem per on va, però de moment el govern està intentant negociar amb el govern central una sortida a aquest tema, que arrosseguem de fa molt temps. Arrosseguem ni complim tan sols l'esperit de la Constitució de la Transició. Des d'aleshores hem anat a pitjor, s'ha fet un procés centralista, el sistema de finançament no és el correcte, el sistema d'inversions de l'Estat de Catalunya no és el correcte, la lectura que fa el Tribunal Constitucional de les competències no és el correcte, i això s'ha d'arreglar, això s'ha d'arreglar. Anem arrossegant. No crec que la solució sigui la independència, perquè no serem mai independents, és la meva opinió en aquests moments, en el context actual, en el context europeu, en el context en el que ens trobem, però crec que s'ha de fer tot el possible per intentar sortir d'aquesta situació en què estem. I per aquest motiu vaig votar. He de dir també que no estic content de la lectura que es va fer del meu vot i de la gent que va participar en aquell moment, perquè per mi no existeix un mandat democràtic, perquè allò va ser un referèndum il·legal, va ser un referèndum, jo sabia perfectament que era un referèndum no acordat, sabia que era un gest simbòlic com el que vaig fer el 9 de novembre i sabia que això l'únic que significava era donar més forces a les forces polítiques catalanes per negociar a Madrid i per advertir a Europa de que teníem aquest problema i que ens ajudin a resoldre-ho. Ja està. En cap moment vaig tenir la sensació de que amb el meu vot Catalunya avançava cap a la independència i que era independents. I aquí rau part dels problemes que anem arrossegant des d'aquell moment. Aquesta idea que repetim contínuament de que el poble de Catalunya va votar la independència. No és veritat. Uns ciutadans de Catalunya vam anar a votar i vam expressar en aquella urna el que creiem en aquell moment, en aquest procés cap a, no sé ben bé, no sé cap on, però que en cap moment es pot dir que el meu vot va ser un vot i que en aquest moment es puguin parlar d'un mandat democràtic i que ens obliga a tots a la independència. Bàsicament perquè en aquest país, a Catalunya, hi ha molta gent que vol la independència, però també hi ha moltíssima gent que se considera espanyola i que té tants drets com els altres a continuar formant part d'Espanya. I, per tant, el que s'ha de fer és buscar l'encaix entre tot això i Espanya, intentar resoldre-ho. Anem molt malament i com parlàvem fa un moment, estem parlant tota l'estona del mateix. Sempre siguem el mateix. Però el camí és el diàleg, és l'única opció, i és veritat, Pere, que els resultats són minsos, però és l'única opció. No hi ha cap altra.
Però, Mas, vols dir alguna cosa? I Ernest Folto...
No, és que no para d'invocar-me com si jo... No, és que ara ja no, o sigui, et puc donar bastant la raó a moltes de les coses que has dit. És que hi ha moltes coses. Si no hi hagués la por que guanyaria el sí, potser sí que s'hauria fet un referèndum ben fet. O sigui, jo crec que si no es fa un referèndum ben fet és perquè hi ha el temor a que pugui guanyar el sí. Recordis que van sortir 2 milions i pico de persones, comptades, més o menys mal comptades, que van votar que sí. Fes això, fes unes regles de 3 i calcula que sortiria en referèndum de veritat en un moment que els bancs van fer un comunicat, van sortir les caixes, van dir que tot seria el garete, va sortir la COE, va sortir totes les patronals, o sigui, les 7 plagues d'Egipte, totes les amenaces i totes les intimidacions possibles es van fer des de molts àmbits. Aleshores, és evident que hi ha un error de lectura d'aquell mandat. Això és evident. Jo era dels que pensava, quan el 10 s'havia de proclamar la independència, després que va ser l'1 i el 3, era que es pensava que el fet d'anunciar la proclamació de la independència era una manera de fer seure a taula l'altra part. Ara, diguéssim, o ja fa temps, m'ha caigut la vena als ulls en el sentit de dir, crec que no s'hauran mai per parlar d'això. Potser sí que s'ha admès ara en la taula de diàleg que hi ha un problema polític, que això és un avenç brutal. Encara que sigui circumstancial i perquè necessiten uns vots a Madrid. Però en aquell moment jo era partidari d'aplicar el mandat de l'1 d'octubre, de dir, fem la independència, encara que sigui retòrica, pel fet de... Per generar la percepció que es produís i perquè si hi hagués un sentar-se a taula, perquè hi hagués un moviment perquè alguna cosa passés. Llavors no sabem què passa el 10, perquè tota aquella història de que Europa, el Mas i totes aquestes històries, perdó, el Tusk, el Donald Tusk i totes aquestes històries, tampoc ha quedat molt clarificat si en aquell moment s'estava negociant alguna cosa. Ara bé, reunint un segon, perquè hem preguntat sobre el dia d'octubre. Aquí hem fet grans drames, hem fet grans reflexions, que si Junts, que si Esquerra, que si la CUP, que si l'exili, que sigui, que si allà, però encara no s'ha parlat molt bé de la brutalitat policial, d'assumir responsabilitats per això, del paper que va tenir el PSOE inicialment. Recordis que el PSOE al començament va demanar explicacions, i després algú va tocar el pito, perdoneu, és que hi ha gent que va fent que sí amb el cap, els espectadors no ho poden veure, això, però vull dir que això va passar. Va haver-hi un viratge.
I no sabem encara què va passar.
Va haver-hi un discurs del rei que va ser ofensiu. O sigui, jo recordo, és que són d'aquelles coses, jo recordo on estava l'octubre, però també recordo on estava el 3 d'octubre a la nit. Va ser el 3 de la nit, oi? El mateix dia de la manifestació. A casa dels meus pares. I sortir aquell senyor allà assenyalant amb el dit intimidatòriament. O sigui, aquell senyor és el rei nostre, teòricament. I no actuava com a rei de totes les espanyoles que només ho entre tots. Aleshores, el tema de fons, a part de tot això que has plantejat tu, el mal finançament, les males infraestructures, el tema de la llengua, el tema del respecte institucional, hi ha els temes simbòlics, que si les eleccions, que si el no sé què... Per mi el tema de fons és que hi ha una administració espanyola que porta dins el seu ADN actuar contra els interessos de part dels seus administrats. Siguin indepes o no siguin indepes. O sigui, l'administració espanyola jo crec que com a concepte té una inèrcia contra els catalans. Insisteixo, siguin indepes o no siguin indepes. I això crec que és molt irresoluble.
Aviam, Ernest Folch.
No, a mi m'agradaria posar el focus en una cosa que és a mi la que m'ha quedat gravada en foc, i ho apuntava ara el Pere, que és la policia.
I el lladre de rellotges, que era el documental, perdona. El lladre de rellotges del Carràs.
Espectacle,
és que ja és l'últim.
Espectacle que va començar amb una cosa que ara sembla una broma. Sembla un gag de la cubana, que és el desembarcament del vaixell dels Piolins. No, sembla un gag, però atenció, allò en aquell moment era una barreja de riure i de por i de perplexitat. No, ho dic perquè la policia per mi és el gran factor d'aquell dia, la violència policial. La violència policial, com estaven explicant ara aquests testimonis, violència policial contra una gent absolutament pacífica que a molts ens van fer recordar les històries que els nostres pares ens explicaven de la violència policial del franquisme. O sigui, va haver-hi aquell dia una connexió amb la nit dels temps del que els havia passat a una part de la generació dels nostres pares, que també van ser reprimits brutalment per la dictadura franquista. I aquell dia tot va interseccionar d'una manera molt bèstia. Aquí també vaig a que el que converteix l'1 d'octubre en el que és, es diu Mariano Rajoy. És la gent anant a votar i Mariano Rajoy amb la seva gestió d'incapaç, entre altres coses, absolut, i de sectari. I de tota l'administració del PP. La gent aquell dia, la molta gent que va anar reactivament un cop havia vist les imatges, ho va fer contra aquell govern del PP, que d'alguna manera va començar a sembrar la seva pròpia mort aquell dia. Segona cosa, jo crec que no hem dit prou que l'1 d'octubre va ser sobretot una manifestació brutal, potser la més important de la història de Catalunya. És el dia més mediàtic de Catalunya des dels Jocs Olímpics de Barcelona.
Sí.
O sigui, la repercussió internacional d'aquesta ciutat des de la inauguració dels Jocs Olímpics no es veia una cosa igual.
Però recordant totes aquestes coses, el que veus també és una altra cosa, que és que per l'altre cantó, no, és a dir, quan dic l'altre cantó, vull dir el cantó de les castanyes, no ha passat res.
No ha passat res.
Sí que han passat coses, que ara t'explicaré.
No, però espera.
Sí,
no ha passat res, però va haver-hi aquell dia va haver-hi una gran consternació. Vull recordar la portada de la CNN Internacional condemnant la violència de l'estat espanyol en contra de la gent. I vaig a una última cosa, que és que de tot això n'ha quedat una mena d'emoció col·lectiva, com hem vist avui en aquestes gravacions emocionants que acabem de veure, però la política no ha sabut independitzar-se, autonomitzar-se respecte a aquestes emocions. I ho vam veure ahir en la també emocionant entrevista a Jordi Turull, que va estar aquí, que és una persona que ha estat a la presó, que a més jo les seves circumstàncies personals les entenc plenament. O sigui, vaig entendre molt bé per què estava plorant ahir, però alhora vaig pensar, enllaçant amb els plors enllaço els plors dels oients ahir, amb els de Jordi Turull d'ahir en aquest programa, que la política, encara que no ens agradi, no es pot fer des de l'emoció. Llavors, encara ara hi ha una part de la política catalana que es vol fer des de l'emoció. I llavors, des de l'emoció, és que és molt difícil prendre decisions correctes. I encara que molts... Escolta, jo també em poso a plorar quan veig les càrregues policials, quan sento a Gerard Piqué, quan sento a Pep Guardiola... Quan
veus... dos directius del Barça van plegar, recordem, el doctor Jordi Moner i el Carles
Vilarubí,
que van plegar tots dos directius.
Jo el que vull dir és, ni amb l'emoció farem res, ni amb lectures que no són. No va ser no va haver-hi cap mandat aquella nit. Va ser la manifestació més formidable de la història de Catalunya, però no va haver-hi cap mandat. Llavors, des de l'autoengany i des de l'emoció d'aquell dia, no avançarem. No,
Jordi Bosch, perdó, Jordi Bosch, que no m'ha sentit. Jordi.
No, faltaria més. No, jo el petit record també, com el que estem fent, jo, evidentment, ho veia tot allò com un gran element d'activisme. Jo vaig anar a primera hora al Col·legi Verd, que és el col·legi que ha citat un oient de Girona, el carrer Lorenzana. Ja hi havia bastanta cobertura policial, que en aquell moment ja es podia començar a votar, etc. I en aquell moment em van avisar que, bueno, vaig rebre l'avís de que a Sant Julià... el Col·legi Berta era un dels col·legis que es pensava que podia votar el president Puigdemont perquè hi anaven les seves filles en aquell moment. Però va ser Sant Julià de Ramis, vaig anar a un bar i en aquell moment va haver-hi també la intervenció, per veure-ho per la tele, va haver-hi la intervenció d'aquell col·legi. La primera idea que volia dir és que a mi em va impressionar molt la gent que en el moment en què ja es va retirar la policia, gent molt variada i que té que veure una mica amb aquesta sensació de frustració que 5 anys després està passant, gent que tu no sabies ni si era de Convergència o era d'Esquerra, alguns els coneixia i sabien que eren votants del PSC, per exemple, veies allà gent molt variada com un esperit d'1 d'octubre que ha quedat. Aquest esperit ha quedat, no? Em va preocupar molt aquella violència, tant que no donava crèdit, i jo quan, perdoneu,
s'ha triat en Jordi Bosch. Però tenim opcions per tot en aquest programa. Opcions per tot. No amb l'Adrià Santa Susagna, que el tinc ja, ja el tenim al Parlament de Catalunya. Ja, ja, un segon, però un moment, que vaig amb l'Adrià. Hola, Adrià, què tal?
Hola,
bon dia.
Bon dia, com estem?
Què tal?
Bé, de moment sense mariachis aquí al Parlament.
Oh, però això és una pena. Jo és que hagués encantat, que hagués encantat la cucaratxa, que és el meu somni, cantar amb uns mariachis la cucaratxa amb tot l'equip de tertulians del món arracuda dels divendres.
Sí, sí, el pitjor de tot és que ens van dir tornarem d'aquí una hora i no van tornar. Clar, estàvem tots allà esperant, que portàvem 10 hores allà de guàrdia fora de la seu de Junts i tots esperant a veure quan tornaran, a veure quan tornaran.
I encara no sabem qui els va contractar, no?
No. Exacte, normalment, les últimes vegades, recordo, per exemple, que es van enviar unes pizzas a un comitè federal del PSOE a Madrid, també es van enviar mariachis a la seu de Ciutadans, quan van passar d'aquells 50 diputats als 10, que va acabar amb la dimissió d'Albert Rivera, tot això s'havia organitzat per Forocotxes, però vaja, ells tampoc han reivindicat l'autoria, diguéssim.
Bueno, escolta, ara les 11 comença i, com hem avançat al món a RACUP, tindrà la paraula, el serà la mà Pere Aragonès per demanar la paraula com a president de la Generalitat, eh?
Sí, el que ens diuen, més o menys, és que serà un discurs d'uns 5 minuts, per tant serà breu, i el que vindrà a dir és que demanarà a Junts que es decideixin si volen sortir o volen continuar, però que ho diguin clar i que no vagin fent aquestes vies del mig de negociem però consultem per sortir, etc, etc. Per tant, com a mínim, avui acabarem més d'hora. Després d'aquests 5 minuts ja començarà el que és el debat habitual de les propostes de resolució. Són 10 minuts per grup. Per tant, en aquest discurs que en principi és de posicionament de les propostes de resolució, entenem que Junts es posicionarà. També és veritat que sempre que parla el president s'obre un torn de paraula per tots els grups, per tant, tindrem l'oportunitat de saber Junts què li respon al president, tindran 3 minuts als grups, i a partir d'aquí ja comencem les votacions. Tot apunta cap a 2:15, les dues, hauria d'estar acabat aquest debat de política general, ja.
Molt bé, però escolta, fem una cosa, sí, Glòria, fem una cosa, quedem pendents a les 11, si em permeteu, escoltarem aquests 5 minuts del president Aragonès, ho valorarem, i després l'última hora dels sonats d'aquí del món a RAC1. Deixa'm dir que hi ha coses que grinyolen en aquest acord. Un és dels que avançava aquest programa aquest matí aquí, que és la voluntat de Junts per Catalunya. Un dels punts és que Jordi Puigneró sigui readmès, restituït com a vicepresident del govern de Catalunya, cosa que a hores d'ara em sembla impensable per part d'Esquerra Republicana i juraria que impensable per part també del propi Jordi Puigneró. Un Jordi Puigneró que, recordem, serà dilluns aquí al món a RAC1. 11:15, d'aquí uns moments Glòria Serra, que porta la manta brillada a tant al sable.
Pobreta.
El perquè de tot plegat.
Vàries coses, perquè esclar, les informacions van arribant aquí. Sí. Efectivament, he parlat de restitució de Jordi Puigneró, que és un dels punts, una condició. No és una condició sine qua non, també t'ho he de dir, eh? Però és una condició. Però no com a vicepresident, sinó mantenir-lo com a conseller de polítiques digitals, perquè ens entenguem, eh?
O sigui, llavors, que no hi hauria vicepresident...
O no hauríem de buscar un altre, no ho sé. No. Sí, no ho sé.
O
col·locar-ne un altre, no ho sé, jo què sé. Posar el nom de Jaume Giró com a vicepresident i conseller d'Economia.
Basté, tu saps que hi ha maldat que circula sobre aquest tema? Que quina va fer córrer els de Junts, la puc dir o no?
O sigui, esclar.
La sabeu més o menys, sí.
Ens encanten les maldats.
Una jugada de mestres d'aquestes, que consistiria en proposar el Puigneró per president del Parlament i proposar de vicepresidenta la senyora Borràs. Aquesta maldat la fan córrer, eh?
Sí, sí, sí.
La fan córrer, veus? El senyor Jordi Juan també està informat.
Però bueno, jo...
La fan córrer de Junts, eh?
Prenc més com a...
Tindria...
Jo només... Com a voltada i com a sortida...
Jo només la poso damunt la taula perquè no, la fan córrer.
Un moment, que vol dir una cosa...
Perdó, li acaba la Glòria.
La Glòria i el Jordi Bosch, i a les 11 escoltem Pere Aragonès i acaba la cartulia.
Per tancar el cercle del tema de l'1 d'octubre, que tu parlaves i deies, no va tenir repercussions a l'altre costat, sí que en va tenir, i moltes, i greus. Molt greus, gravíssimes. La primera conseqüència és la penetració de Vox a les forces i cossos de seguretat de l'Estat. És a dir, l'aval que va donar el govern espanyol a la violència policial, que qualsevol policia un rato et dirà que és l'últim dels recursos ha de ser la violència dintre d'un cos policial, i que les forces d'intervenció dels cossos de seguretat no estan per pagar famílies ni gent amb cadira de rodes, i a més jo que he tingut l'oportunitat de conèixer algú que va participar en aquell operatiu t'ho puc confirmar, va ajudar la penetració de Vox més del que ja estava a dintre de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Segon, la posició del rei, que buscava, jo crec, el seu 23F en aquell discurs, l'ha portat a cometre un error gravíssim. Sí, ha aconseguit un club de fans que no tenia, però que és un club de fans que l'han tancat amb una gàbia d'extrema dreta.
Vox.
És a dir, Vox considera que el rei és el seu rei. Tercer, una part molt important que no s'ha explicat del que va passar, heu parlat de la inoperància de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy va delegar això en la seva vicepresidenta, en el seu ministre de l'Interior, i això vol dir que va delegar aquesta qüestió tan complicada en una guerra oberta que hi havia entre la vicepresidenta Santa Maria i la ministra de Defensa Cospedal, perquè recordem que José Ignacio Zoido, un ministre de l'Interior que la gent se n'ha oblidat, era un dels homes de Cospedal. I la vicepresidenta per un costat i Zoido, és a dir, Cospedal per l'altre, van agafar l'1 d'octubre com a terreny de batalla personal. Moltes de les coses que van passar allà també s'expliquen en aquest context, que és terriblement lamentable, de dues persones que ni tan sols estan ja en política i que s'estaven barallant per succeir Mariano Rajoy. I per últim, tot això agreujat amb el silenci còmplice en molts casos del PSOE. El PSOE efectivament va fer un primer pas dient què està passant aquí, condemnes, però aquest és un tema que divideix el PSOE de dalt a baix. Hi ha una divisió interna respecte a aquesta qüestió, la qüestió de Catalunya entra al PSOE, i això el porta a un silenci que no va ajudar. Una passa endavant decidida del PSOE en aquell cas hagués ajudat a solucionar moltes coses, no es va produir.
Jordi Bosch tenia 30 segons, deia, i després en Jordi Juan.
Sí. Jo acabaré, no repetiré perquè ara seria absurd, perquè en fi, ha passat el que ha passat. Però, a veure, jo el que sí vull dir, tinc gran interès en dir, que aquell, i no és a toro passat, és a toro passat, però no ho faig amb aquesta intenció, perquè ja em vaig manifestar en aquest sentit la setmana següent, i ho he escrit, aquell vespre, i l'endemà, jo per primera vegada vaig tenir gent de l'àmbit internacional, jo, companys meus de diferents països que fem el mateix, dins la mateixa organització, preguntant-me per les imatges de la policia picant a la gent votant, a països que estan acostumats a situacions violentes, a França amb les armilles grogues, etc. Però no és el mateix a cues de ciutadans i d'ancians i de gent jove, de tota mena, que està votant. Vaig tenir la percepció immediata de que el catalanisme polític es trobava davant d'una oportunitat, que no és connectar amb el món polític europeu, sinó amb el ciutadà europeu i mundial mediàticament. Ho vaig dir en aquell moment, i ho penso ara, i es va perdre. S'havien d'haver convocat eleccions, i durant 45 dies havia assistit les imatges de tot el món de Catalunya.
3 minuts i les 11. Jordi Juan, vol fer una...
Aquell dia, no sí. Dues setmanes després, sí, 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 és una altra història. Sí.
Només dir, perquè no ho he dit, i que no pensi que si no ho he dit, és que d'allò, l'actuació de la policia és l'error més gran de Mariano Rajoy en la seva gestió en tots els anys de governar, un error històric que ha fet que molts catalans desconnectessin d'Espanya per aquell dia. I respecte al tema de la Cospedal, molt interessant, que revela Lola García en el llibre que treu... Sí.
Tenim moltes ganes de llegir-lo,
sí. Després de l'èxit del naufragio, que Cospedal va estar d'incògnit aquí a Barcelona a la matí del 1 d'octubre. És una dada que no es coneixia. I que és important per entendre bé la...
És molt important.
Dimarts en parlarem amb la Lola.
I cap un apunt meu, ja que estem fent apunts.
Sí, apunt, però molt ràpid, perquè queda un minut per anar...
Ara que ens hem posat una mica, no nostàlgics, però recordant com estava el país en aquell moment, la irresponsabilitat del que estan fent ara Esquerra i Junts és molt gran des del punt de vista sobiranista, però sobretot la desmobilització que estan provocant. si és que ja no n'hi havia molta els últims anys, en relació a un moment en què gent com el Gerard Piqué es posicionava públicament, que el Xavi Hernández, crec que van arribar a alguna manifestació de l'11 de setembre.
No, 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 el Xavi Hernández va enviar un vídeo.
Sí,
va fer un vídeo
exacte.
Però
aquests també havien anat a alguna manifestació. En aquell moment al país hi havia futbolistes que s'atrevien a dir que anaven a una manifestació, que s'havia de votar, hi havia una inèrcia que hi havia molts amics meus, entre cometes, unionistes, que tenien la percepció que això portava a algun lloc.
Mira, un minut per les 11. Un segon, sisplau, aviam, que tinc allà tota la tropa de...
De mariachis,
sí. els bons. Sí. L'Adrià Santasusagna, la Sílvia Solans, per cert que l'amic Pepe Antic diu no pot ser president del Parlament perquè no és diputat, perquè va renunciar el juliol del 21.
Disculpa. Error.
Escolta'm una cosa. Perdona, anem cap allà, anem cap al Parlament.
Bon dia.
Hola, Sílvia.
Què tal?
Fatal, com sempre. Què?
A veure, no, de tot el que estàveu parlant, el que us podem dir és que fins fa ben poca estona Esquerra encara no havia rebut cap document de Junts per Catalunya, estaven esperant que els hi donessin, i també ens deien això, que Puigneró, el govern, que no, un altre cop no, que l'acabava de destituir, que no ho pensessin. Parlaven com a vicepresident, com a conseller, no ho han comentat, però vaja, es podia entendre per una mica... la cara i tot, que tampoc no estaven molt pel tema.
I que el president ja és al Parlament, ha arribat fa cosa de 20 minuts, i són les 11, n'hem sentit els senyals horaris, i l'hemicicle està mig buit. És a dir que, de moment, van entrar mica en mica els diputats. De fet, la bancada, estem veient ara mateix a les imatges, la bancada de Junts i Esquerra, està pràcticament buida. Només hi ha dos diputats, una que he vist és Anna R, de Junts, però la resta encara han d'entrar.
També ens deien ara des de fons del PSC que en cas que trenquessin el govern, el PSC, que ells no estan per fer la independència, llavors haurien de molt bé veure a Esquerra quin és el camí que vol triar, però que ells donar suport a Esquerra des del Parlament per fer la independència, no. Tampoc estan per eleccions, també ho diuen.
Ara sí que comencen a entrar els primers diputats de Junts. Veiem el president del grup parlamentari, Albert Batet, acompanyat de la portaveu Mònica Sales, i una imatge que ens han ofert ara fa poca estona, curiosa, que és l'arribada, que han arribat plegats el conseller Argimon i la consellera Alsina, que són precisament els dos únics consellers que ahir no eren a la reunió executiva de Junts.
Són les 11 i un minut, pendents de... L'hemicicle encara està... Van entrant la gent, veig?
Sí, sí, està mig buit, i de fet ara veiem com Jessica Albiach està doncs, arribant cap a aquest Parlament, cap a l'hemicicle. Diguéssim, la bancada de l'oposició està pràcticament plena i falta que arribi la majoria de la bancada de govern i dels partits de govern, que en bloc són els que falten perquè entrin. De moment no ho han fet.
Hi ha alguns asseguts, com per exemple Albert Batet, però encara falta la majoria.
Mira, estem ara agafant les imatges del 324, perquè el TV3 encara no ha connectat. Anem a veure... Comença ja la... Ara veig l'entrada, efectivament, de Jessica Albiach, com ara ens comentàveu. Entra també el conseller Argimon.
Mira, i ara anirà tard, perquè estem veient que el president Pere Aragonès està entrant al seu despatx al Parlament amb la consellera Vilagrà. És a dir, ha anat cap al seu despatx, que té aquí a la cambra, i no cap a l'hemicicle. Veurem si té... Ha d'acabar d'ultimar algun detall d'aquest discurs de 5 minuts, però de moment encara no s'ha adreçat a la cambra.
El tema és que el president Aragonès no podia arribar abans de 11:15, hi havia en marxa la reunió del grup d'Esquerra Republicana i el president volia anar a la reunió del grup d'Esquerra Republicana, per tant haurà anat aquest quart d'hora i ara és això, el que deia l'Adrià, va al despatx i no creiem que trigui entrar cap a l'hemicicle, que hi ha tots els fotògrafs i tothom ja està preparat, encara falten això, diputats de Junts i Esquerra són els que més falten.
I de consellers, de la bancada de consellers, i són, pel que veig, només hi ha consellers de Junts a dins de l'hemicicle. Hi ha Victòria Alsina, hi ha Lourdes Ciuró, Violant Cervera, també Jaume Giró. Evidentment, serà el primer ple del Parlament en què la bancada del govern no hi veurem el vicepresident Jordi Puigneró. Ara veiem ja com està pujant l'escala nova del Parlament Alba Vergés, la vicepresidenta del Parlament en funcions de presidenta, que per cert, ahir, Sílvia...
Ahir estava assajant, ahir el Parlament estava mig buit, perquè com sabeu tot estava passant a la seu de Junts, i nosaltres estàvem al Parlament, estava mig buit, i en l'hemicicle estava ell amb els seus assessors i se sentia, votem la proposta de resolució número, i era ella que estava assajant la votació d'avui.
Són les 11:03.
No.
Una cosa que, és, que em sembla molt, molt important i que no me'n recordo, perquè ens hem d'enganyar, i per tant, si quan torni a venir-me ho explicaré sense cap tipus de problema.
Si era important, però, tornarà.
Ens han de marxar, perquè clar, és un senyor director,
una reunió del diari.
A la Quilarre, no?
El pla és tan nostre. Fins aviat, eh? Fins molt aviat. El Jordi Juan, director de La Vanguardia, avui aquesta tertúlia interessantíssima.
Com que només ve moments importants...
Perdó, això va dir el que m'ha fet director, eh? En aquest estudi, li vas dir, vols fer tertúlia? Va dir, només vindré quan passin coses importants.
Doncs mira, veus això. Ara sí que veig a Pere Aragonès. Ara sí que veig al president Aragonès. Deixa'm dir una cosa, per acabar tot això que estem veient, i és que si alguna cosa, que és el que volia dir, alguna cosa amb això al Congrés, avantatge al Parlament, és amb la puntualitat. I amb els horaris, és a dir, comencen a les 9 del matí, en punt. Ara ja són les 11:04 i ara veig que, al marge del timbre, ara veig que sí que, efectivament, Sílvia Adrià, Sílvia, entra el president Aragonès a l'hemicicle.
Exacte, sí, el president Aragonès ha entrat a cap al seu lloc i està parlant ara amb Josep Maria Jové i amb Shakira El Homrani.
I veiem just a l'altra banda del passadís, Gemma Geis, la consellera d'Universitats i Recerca, amb una cara bastant seriosa.
Gemma Geis és una de les que li agradaria continuar. Vaja. Perquè és de les que... Sí, sí, sí.
No somriu massa gent, trobo, avui a l'hemicicle, cosa que és normal i comprensible, de l'intentar la mirar, eh?
Amb el tema de Gemma Geis, sí que és veritat que circula després, ja circula des de fa temps, però després que aquesta setmana Assumpció Puig, que era la candidata de Junts per Girona, hagi plegat, era d'un dels noms que sobrevolava per si hi havia una possible remodelació del govern, que Gemma Geis anés de candidata de Girona a Junts per Catalunya. Per cert, que en el lloc del vicepresident Jordi Puigneró, al costat del president Pere Aragonès, s'hi ha assegut la consellera de Presidència, Laura Vilagrà. Per tant, no es deixarà aquest escó buit de vicepresident, diguéssim, al costat de Pere Aragonès.
Bé, doncs aviam si comença ja. Començarà Alba Vergés, evidentment, com a vicepresidenta en funcions de presidenta del Parlament de Catalunya i, per tant, començarà aquesta última sessió del debat de política general. Avui és el dia de les votacions de les propostes de resolució, però és evident... Però és evident que les votacions en aquests moments no són secundàries, sinó que m'atreviria a dir que són terciàries en aquests moments.
Deixa'm afegir, Jordi, que sembla que Esquerra votaria totes les propostes de resolució sobre el procés de Junts. Per tant, aquí sí que hi hauria una mica d'entesa. I ara hem vist també l'Abra Borràs, que estarà a la tribuna de convidats. Comença.
Mira, per cert, deixa'm dir que segon concert de Robbie Williams, 24, el 25 de març, perquè està tot ple el primer.
Junta de portaveus de suport a les dones iranianes per part de la secretària segona. Declaració de suport de les dones iranianes del Parlament de Catalunya. El Parlament de Catalunya condemna l'assassinat de la kurda Mahsa Amini a mans de la policia de la Moral de l'Iran. Condemna qualsevol forma de tortura, molt especialment per motius derivats de l'extremisme religiós. Condemna l'empresonament de la periodista Niloufar Hamedi i de la resta de periodistes empresonats per haver informat sobre la mort de Mini i n'exigeix l'alliberament, alhora que exigeix que es respecti la llibertat de premsa i informació. Mostra la seva solidaritat amb les dones iranianes, amb totes les dones que s'enfronten a qualsevol tipus de discriminació i amb els homes que comparteixen llur lluita. Considera necessària una investigació exhaustiva i independent dels fets que han provocat la mort de Mahsa Amini i que es depurin les responsabilitats polítiques, civils i penals que en derivin. Condemna qualsevol norma que estableixi l'obligatorietat del vel, ja que atempta contra la llibertat de les dones de vestir i viure com vulguin, i reclama que es dissolgui la policia de la moral. Demana a les institucions europees i als estats membres de la Unió Europea que donin suport a la societat civil iraniana, que lluita per les llibertats i els drets de les dones per avançar cap a un Iran més democràtic i socialment més just. Demana a les institucions europees i als estats membres de la Unió Europea que evitin de legislar o de desenvolupar polítiques sobre qualsevol aspecte de la indumentària de les dones, ja que atempta contra la llibertat de les dones de vestir i viure com vulguin allà on siguin. Lamenta la criminalització, l'assenyalament i la hipervigilància que les dones d'arreu del món, també a Catalunya, han de patir per l'ús del vel i insta les institucions públiques catalanes a revisar la legislació i el conjunt de polítiques públiques que puguin incórrer en aquesta persecució. Condemna l'ús partidista, ideològic, racista i islamòfob que es fa de l'assassinat de Mahsa Amini per validar discursos d'odi i discriminació. Palau del Parlament, 28, bueno, 30 de setembre del 2022.
Clar, aquest aquesta...
El dia 28, a la mesa.
Efectivament, efectivament. Aplaudiments a la sala per part de... Almenys el que es veu tots els diputats de tots els partits polítics. I ara,
menys Vox.
Menys Vox.
Sí, sí, els d'Ignacio Garriga no estan aplaudint. Continuen aquests aplaudiments i ara quan acabin ja en principi hauria de prendre la paraula el president Pere Aragonès.
Oh, ja. Són les 11 i 9 minuts.
Abans de començar el debat de les propostes de resolució, el president de la Generalitat ha demanat poder fer una intervenció en el ple del Parlament, per tant, cedeixo la paraula al president de la Generalitat.
Moltes gràcies, vicepresidenta, resta de membres de la mesa, membres del govern, diputades, diputats. He demanat poder dirigir-me a la cambra perquè crec que en moments complicats, en moments complexos, sempre cal donar la cara. Sempre. I jo sempre la donaré, en moments complexos i en moments difícils. Vam iniciar el passat dimarts aquest debat de política general i centrava el gruix de la meva intervenció inicial a parlar dels problemes de caire social i econòmic, energètic, derivats especialment de les conseqüències de la guerra ucraïna i de com això està fent patir empreses, està fent patir a treballadores i treballadors, a llars, a famílies, i com està, doncs, posant una prova d'estrès als serveis públics del nostre país. I vaig fer també una proposta en relació al conflicte polític amb l'Estat. M'hagués agradat que el debat de política general, i crec que encara en tenim l'oportunitat, amb el que serà, doncs, la votació de les propostes de resolució, es centrés en qüestions com aquestes, que són les que realment la ciutadania ens demana que hi donem resposta. Malauradament, el transcurs del debat, doncs, va posar sobre la taula una proposta sobre una qüestió de confiança que ja vaig dir, doncs, que no creia adequada de presentar, que va derivar també en una situació de pèrdua de confiança cap al vicepresident del govern amb la conseqüent, doncs, cessament que vaig anunciar. I per tant, sóc aquí també per donar la cara, però sobretot per donar un missatge. I el missatge és que necessitem institucions que estiguin 100% al servei de la ciutadania. I és evident que determinats debats, dubtes, se'n va dir soroll en el debat del passat dimarts, no contribueixen a projectar que això sigui sent així. Estigui sent així. Que estiguem centrats en aquestes qüestions, no en les qüestions que ens afecten a nosaltres, en el que poden ser els nostres debats, posicions de la política o dels partits, sinó que el que és important és que estiguem centrats en donar resposta a la ciutadania, cadascú des de la seva posició legítima, cadascú des de la seva proposta, cadascú des del seu projecte. Per tant, vull traslladar al conjunt de la cambra el meu compromís que continuaré defensant les institucions de Catalunya. Continuaré exercint les meves funcions com a president de la Generalitat, defensant un govern, com el govern d'ara, centrat 100% en els problemes de la ciutadania, centrat 100% a tirar endavant un projecte polític dirigit al conjunt del país, centrat 100% a donar resposta als problemes urgents, però també als problemes estructurals, com és el conflicte amb l'Estat. I que crec que és urgent, és necessari, que els dubtes, els debats, les posicions que puguin haver-hi respecte a com pot continuar sent així, es resolguin amb la màxima celeritat. Ens ho mereixem per les institucions del país, però ens ho mereix sobretot la ciutadania, que demana que li puguem donar respostes. Hi ha decisions que no depenen de mi, ho vaig dir el dimarts, i ho continuo mantenint. Tothom ha de prendre les decisions, les ha de prendre amb la màxima celeritat. En definitiva, la meva aposta és que el govern actual pugui continuar, aquesta és la meva prioritat, però sobretot, la meva prioritat és continuar servint a la ciutadania des del govern, amb un govern compactat, amb un govern centrat fonamentalment a donar resposta als reptes urgents i estructurals del moment actual. Crec que era imprescindible per una qüestió democràtica també avui fer aquesta intervenció en el Parlament donant la cara. Jo la donaré sempre perquè tinc molt present el sentit del que representen les institucions del país. Institucions que ens va costar molt poder recuperar. Institucions que fins i tot ens van arribar a suspendre fa uns anys amb l'aplicació del 155. I que institucions que han d'estar sempre en marxa, al 100% focalitzades en la ciutadania. I per aquest sentit institucional, crec que era oportú donar la cara davant del Parlament i expressar el meu compromís de que el govern i el conjunt de les institucions de Catalunya han d'estar focalitzats en resoldre els problemes de la ciutadania, els urgents i els estructurals, els problemes de país, i que voldria, doncs, que l'actuació no només dels propers dies, de les properes setmanes, sinó també dels propers mesos i el que queda de la legislatura, es centri en precisament aquests objectius, i en aquest sentit mostro el meu compromís de fer tot el possible perquè sigui així. Moltes gràcies, molt bon dia a tothom.
I s'ha acabat. Bueno, l'únic que, el que ha dit és que màxima celeritat, és a dir, vol continuar amb aquest govern, però demana, sisplau, que vagin ràpid i es decideixi Junts per Catalunya, bueno, ràpid per feina.
Tenim terminis, 3 dies, la setmana de votació, vull dir, això anirà ràpid, però, carai, aplaudeixen, un parell de comentaris.
Veig alguns consellers de Junts que aplaudeixen i veig també Albert Batet, que no aplaudeix, el portaveu de Junts per Catalunya.
En general, Junts no ha aplaudit.
Jo he vist això, Giró aplaudint, per això t'ho dic.
Sí, alguns membres del govern, però el que és el grup parlamentari no ha aplaudit.
Perquè clarament el destinatari del discurs d'Aragonès era Junts i el seu propi procés.
Correcte.
Era clarament aquest el missatge, i per mi els estava renyant una mica, també. Sí, estava dient, esteu tardant massa, hauríeu hagut de resoldre-ho ahir i no havíeu d'allargar això una setmana més.
Sí.
Jo torno a dir el mateix que he dit al principi. Esquerra no desaprofita l'oportunitat de correlar una mica Junts per Catalunya contra una paret,
totalment.
Però també ha dit totalment una altra cosa.
I això és una altra correlada.
A part de la màxima celeritat, ha dit, la meva prioritat és que el govern actual pugui continuar.
Sí, sí.
Jordi, què t'ha semblat?
Bueno. Perquè, de nou, és un acorralament dir... de per mi no serà. Sí. Si trenca algú, no seré jo.
Us espavila a vosaltres.
Jordi.
Bé, jo crec que no hi ha resposta, No poden contestar els partits aquí, pregunto, Que no?
No, bueno, ara veig a Salvador Illa, però crec que...
No, sí. No, quan el Parlament, quan el president parla, poden contestar,
Sí.
Ah, vale. Bé, ara veurem, doncs...
Per això podria l'Adrià, què dius? Perdona.
No, estava dient res ara mateix.
Ah, perdona, però poden contestar ara. Veig que Salvador Illa parla, no?
Sí, tenen un torn de 3 minuts cada grup per respondre les paraules del president. Sempre que parla president s'obre un torn d'intervenció. Per tant, Junts també els escoltarem. L'únic que seran dels últims perquè forma un dels partits del govern.
Efectivament. Va. Endavant, Jordi.
Bé, doncs ara veurem. Ara veurem realment si per part de Junts hi ha una resposta en aquest tema, que suposo que la resposta, si hi ha una convocatòria a la militància, no pot ser definitiva en aquest moment, en el dia d'avui, però sí que podria dir que agafen el repte de continuar el govern o d'intentar-ho o de veure-ho, no ho sé. Jo en aquests moments ignoro si han pactat alguna cosa 10 minuts abans. Em dóna la impressió que no, eh?
Escolta, fem una cosa, anem avançant feina, si em permeteu. El Xavi Puig.
Exacte.
Anem al Xavi Puig. Hombre, Xavi Puig, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Què tal? Anem a la centrifugadora d'avui.
Sí, avui es feia Junts pels temes de Pimpinela, com a banda sonora, si us sembla bé, començant per aquest.
Ja no veig.
Una setmana que vam començar amb la victòria de Meloni a Itàlia i amb rius que passen per Valladolid o alguna cosa similar.
Com que el río pasa por Pisuerga, no sé com era el refrany.
Sí, no era ben bé així. Samper, podem tornar a intentar a veure...
Allò de que cuando veas las barbas del vecino cortar por las tuyas a remojar...
Aquest sí, clavat, aquest sí, Samper. I setmana que començava el món amb la sinceritat d'un convidat, Tibi Boyle.
Mira, que feia temps que volia xerrar amb tu una estona, però avui és el pitjor dia.
Doncs ja és mala llet, un dia que el convida. Setmana que engegava amb la preocupació evident dels Mossos. Dels Mossos de què?
Els especialistes en homicidis dels Mossos d'Esquadra no recorden una setmana com aquesta els últims anys.
Home. M'agrada, Mossos d'Esquadra, perquè és un dades canyamentes, Mossos d'Espanya, acaba sortint Mossos d'Esquadra. Quines barreges, Basté, tens un cap privilegiat. Però sobretot, la setmana ha estat la setmana del debat de política general.
Sí, la merda ven.
És una manera de veure-ho també.
Quina faig.
debat de política general que s'està acabant avui amb les votacions. Setmana trencadissa al govern, destitució de Puigneró, reunió entre el president Aragonès i el secretari general Jordi Turull de Junts. Des d'aquí, la centrifugadora, recomanem a Jordi Turull que per futures reunions amb Aragonès enviï el gran falsificador d'art català, Oswald Aleu Aulèstia. Tot hauria anat millor. Per exemple, la reunió de dimecres, pregunta Aragonès: és veritat que Puigneró sabia que plantejaria una qüestió de confiança al president al debat?
M'has preguntat si és veritat o no.
Exacte. És veritat o no és veritat que ho sabia?
Primer de tot, tindríem que veure què has volgut dir, si és veritat.
Doncs si ho sabia, si és veritat que Puigneró ho sabia i ha estat deslleial.
Què és veritat o què és mentida? La veritat, no?
Sí, sí, la veritat. Volem saber la veritat.
Perquè normalment les veritats d'avui es converteixen en mentida demà.
Ja, això també ho sabem. Però saps si Puigneró ho sabia o no ho sabia?
Soc un homo sapiens que fa molt poc vaig pensar de l'arbre. Així que no em facis massa cas, eh?
I hi ha algú que em podria dir si puc confiar en un govern de coalició encara?
No hi ha ningú. Quan dic ningú, vol dir ningú. No vol dir... vol dir ningú.
Sí, que ningú és més contundent que ningú, eh? Doncs canviem de tema. Creus que aguantarem el govern fins a final de la legislatura? Home, no riguis. I si no, qui podria acabar sent president de la Generalitat?
La Madonna, l'Estalone, el Pacino, el James Bond, el Luis Miguel.
Home, doncs a mi Estalone de president de la Generalitat, així com a idea, em faria bastanta il·lusió. Més Pimpinela. Me dijo que me llamaba y aún no estoy esperando. Hem fallat aquesta setmana bastant no trucar Sancho d'Àvila per patrocinar el Perquè de Tot Plegat.
Que és que estem veient com tota la perfecció, el florit, els cucs que surten, és bastant fastigós. És com obrir la porta d'un taüt, perdó, la tapa d'un taüt i a veure el que passa allà dins. És especialment penós.
És el que passa amb els morts quan no els enterres.
Clar. Demà, que fa 5 anys de l'1 d'octubre, ho recordàvem, aquella gimcama de festa major amb castanyes i tricornis, amb urnes arribant a la duana francesa.
I es va preguntar per què es volien aquelles caixes de plàstic.
I atenció a la resposta.
Que era d'una activitat per una associació cultural castellera amb més detalls, i la duana no li va donar cap transcendència.
No, el més normal, si era per fer un 1 del 10 amb porra i manilla. I si encara en contrasenyes, com ha de ser?
Clar, es veu que cada trucada, això també s'explica, tenia com una mena de clau, i quan li han d'entregar, li van dir, diu, ja has tirat el confeti? Va rebre una trucada d'un número cool. I has tirat el confeti?
Doncs així hem acabat. Quina emoció al recordar-ho, no, Jordi Turull?
Home, perquè aquí hi ha molts sacrificis de molta gent. Molts.
Sí. Jordi.
És un moment emotiu per vostè, perquè està, suposo que ha recordat moltes etapes de la seva vivència. Vol continuar parlant?
No. No va poder continuar parlant. Si algú arrenca a plorar, apareix Lluís Canut. No perd l'oportunitat. Acabem i recordeu.
Que hi havia el Rolex i el Trolex.
El Rolex i el Trolex, o la independència i l'acord de claredat. Ara és l'hora. Fins la setmana que ve.
Adéu, Xavi Puig, que vagi bé.
Adéu-siau.
T'escoltarem, que vagi bé. 11:21 minuts. Hola,
tots contractem una assegurança que ens cobreixi en cas de sinistre, però les assegurances de Santa Lucía ofereixen molts més serveis i solucions tremendament útils per al nostre dia a dia. Amb l'assegurança de llar, per exemple, tens consultes jurídiques telefòniques il·limitades 24 hores als 365 dies de l'any per estar sempre ben assessorat i protegit. Consulta més cobertures i solucions al web i treu-n'hi profit de debò. Santa Lucía, segurs de viure. Segur.
11:22, i vinga, anem acabant ja. D'aquí uns moments...
Escolta, si ens hem de quedar fins a les 12,
no,
jo.
No, cap problema. Ara recull l'Albert Sort, escoltarem la rèplica que fa el portaveu de Junts per Catalunya, Albert Batet, d'aquí uns moments, encara hem de parlar altres, però la clau de volta està parlant la Llestrada de la CUP, però d'aquí una estona volem escoltar també el que pugui dir Albert Batet, des de Junts per Catalunya, aquí al món a RAC1. Però abans hem d'anar a la publicitat, acomiadant Glòria Serra, Jordi Bosch, Pere Mas,
adéu.
Ernest Folk, amb el director de la Bona.
Bon cap de setmana.
Quan han completat la tertúlia d'avui al món a RAC1. Bon cap de setmana a tothom. De seguida continua el món a RAC1.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Calcular la quota de la meva hipoteca amb el simulador en un minut? Ho firmo.
Que un expert m'ho expliqui tot sense compromís? Ho firmo.
I després contractar la que millor s'adapta a mi? Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. Obre el simulador, calcula la teva quota i t'ajudem a trobar la millor hipoteca per a tu a banksabadell.com/hipoteques. Sabadell, necessites un banc.
el perquè de tot plegat.